Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Puntuals, com sempre, això sí, 12 i 20. No ha canviat això, però sí que ha canviat una cosa. Que si has mirat el calendari... Avui és dilluns, comencem setmana, però 2 de juliol. 2 de juliol, hem acabat ja el mes de juny. Aquell mes en el que passem de la primavera a l'estiu. Aquell mes en el que doncs, ja es comencen a acumular les activitats a l'aire lliure d'espectacles, de concerts. Aquell mes en el que acaben les escoles. Doncs aquell mes que hi pensem des del setembre, des de l'octubre, sobretot des del febrer, març, ja Sant Joan, ja les fogueres... Aquell mes ja s'ha acabat. Estem a juliol, ja. Si comences vacances avui, o les vas començar ahir, enhorabona. Si les comences el 15, et falta poc. Si t'has d'esperar fins a l'agost, tranquil, que passe volant. I si t'has d'esperar fins a la segona quinzena d'agost o ja cap al setembre, tranquil també, que passe volant, eh? De veritat. Tant si treballes com si no, el temps passe volant. Per tant, s'ha d'aprofitar al màxim. Què farem avui? Doncs buscar la previsió meteorològica. Buscarem també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem de pressupostos participatius. Parlarem amb el Toni Baró, que és el president de l'Associació de Veïns de Balàfia i de la Federació de les Associacions de Veïns, perquè han presentat dos projectes, un de l'Horta i un de Balàfia, que han sortit guanyadors i que ens els vol explicar. També posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer i el Joan Bellmunt ens durà directes cap a la una amb les rutes turístiques. A partir de la una, la radiografia, hem de parlar d'esports, i a partir de 2:15 obrim la Nacional 240 amb l'U-Perú, com sempre, amb la Mònica Carrasco. 29 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Temps estable i assolellat avui a les comarques de Lleida. En àrees de muntanya també tornaran a aparèixer núvols d'evolució que poden donar-nos també alguns ruixats aquesta tarda al Pirineu amb alguna tempesta local. Les temperatures baixen a aquesta zona, al Pirineu, la resta no varien aquest dilluns, amb màximes de fins a 35 graus a Lleida, 36 a Balaguer, a Tàrrega 34 graus, a la Seu d'Urgell 29, a Viella 28. El vent continuarà fluix i variable. Demà dimarts esperem una jornada molt similar, cel clar tot el dia també a les comarques de Lleida, menys al Pirineu, on han d'aparèixer també núvols d'evolució i també podrien descarregar-nos alguns ruixadets a la tarda amb nuclis de tempesta. Les temperatures es mantindran sense canvis importants, hi haurà mínimes doncs, de 20 graus a Lleida i Balaguer, 19 graus a Tàrrega, a la Seu d'Urgell arribarem als 16, a Viella baixarem fins als 14. El vent ha de continuar fluix, variable, però a la tarda s'agirarà vent de sud i sud-est que s'imposarà més.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I comencem parlant de successos. Un noi de 19 anys, divendres, va ferir greument en caure al vessant sud del pic de Ruix a Lladorre. Els bombers el van evacuar en helicòpter a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Aquest cap de setmana, ahir diumenge, van cremar 8,4 hectàrees agrícoles en un incendi a Cervera. El foc, que ja va ser extingit, va obligar a tallar durant una estona la Nacional 2 a tocar del polígon de Cervera, al polígon industrial de Cervera. El pavelló municipal d'esports de Tàrrega ha reduït en un 60% el consum de gas amb la renovació del sistema de calderes. La Diputació de Lleida ha invertit 30.000 euros a través de la línia de subvencions de gestió de patrimoni. I també s'han alliberat avui els primers exemplars de truita autòctona criats als centres de l'evinatge d'Escaló i Llavorsí. Prop de 300 exemplars s'han deixat anar al riu Noguera de Cardós, al Pallars Sobirà, un tram de pesca sense mort. Quatre rais amb una vintena de tripulants tornen a baixar per la Noguera Pallaresa. Ha estat aquest cap de setmana i diumenge, concretament, en el que va ser el 40è aniversari de la seva diada. Volen recuperar la memòria històrica i posar en valor l'ofici de raier al Pirineu català, que en la seva època va ser tan i tan important. El pianista rus Nikolai Kuznetsov guanya el 23è concurs internacional de piano Ricard Viñes. El segon classificat ha estat l'ucraïnès Dimitro Choni i el tercer lloc ha estat pel nord-americà Anna Dimitrenko. Ulla, el guanyador, un rus, el segon, un ucraïnès i la tercera posició ha estat per la nord-americana Anna Dimitrenko. Per tant, sí que hi ha, sense cap mena de dubte, ja fa dies, però sí que podem dir que és el concurs internacional de piano Ricard Viñes. Èxit de públic aquest cap de setmana a molts llocs. Per exemple, el Sirpicat, el Picat, amb 15.000 espectadors. També a la segona edició del No Surrender, que torna a omplir de música Vilanova de Bellpuig en homenatge al Bosc. I també recordem que aquest proper divendres arriba el primer concert al turó de la Seu Vella, dins del festival, el Seu Vella Music Festival del 2018. Estaran Mishima i els lleidatans Renaldo i Clara, que són els que inauguraran divendres aquest Seu Vella Music Festival. I el Dansaneu, que també arrencarà la setmana amb un maridatge de música i dansa a Espot i l'estrena de la producció pròpia Nua. Parlem d'esports amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Anticipa't el Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem de motor avui, sí, perquè Marc Márquez és més líder després d'imposar-se al circuit d'Holanda ahir davant d'un podi que va ser tripleta espanyola. Àlex Rins va ser segon i Maverick Viñales va ser tercer. El seu germà, el germà de Marc Márquez, Àlex Márquez, puja al podi després d'una bona actuació, tercer va ser, després d'un cap de setmana que l'ha qualificat de complicat. I qui ha retornat amb bon peu, mai millor dit, és Kilian Jornet. Fa 4 mesos es va trencar el peroné, ha tornat i ha guanyat la marató du Mont Blanc amb un temps de 3 hores, 54 minuts i 54 segons. Fa 4 mesos que es va trencar el peroné. No només ha tornat, sinó que ha tornat i ha guanyat. És una cursa que té més de 2.500 metres de desnivell positiu.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, ja que fem memòria, com cada dia amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
No, Enric, perquè estem al juliol ja.
Sí, sí,
Mari,
sí.
Mari Carmen.
Sí, sí, ja.
Ahir diumenge vam fer el canvi, estem al juliol ja.
I aviat a vacances, això sí, també, sí. Bueno.
Bueno, això també, clar, és l'al·licient.
Clar.
Si el temps passa ràpid, doncs...
Mira, i els nanos ja fa dies que tenen vacances.
Sí, sí, ja tenim les lluites de col·locar-los, que és el problema.
Exacte, exacte.
En fi, es diu així carinyosament, però sí que t'has de buscar la vida. Mari Carmen, escolta, anem a retrocedir en el temps 25 anys exactament i ens n'anem amb un 2 de juliol de l'any 93.
Parlem de les casernes militars de Lleida, en primer lloc, que oferien informació de Catalunya als soldats. Els centres havien obert serveis de vídeo i informàtica pels joves i feien aquesta informació de Catalunya als soldats, que alguns potser segurament no eren de Catalunya. Clar. I volien donar-los informació. D'altra banda, un reclús de la presó de Ponent es va fugar saltant pels terraplens dels jutjats. Vàries dotacions de la comissaria van ser alertades, però encara no s'havia pogut localitzar l'intern que complia una condemna de 17 anys per delictes de robatori, tenència il·legal d'armes també i un delicte contra l'administració de justícia. L'empresa internacional Paper va rebre les propostes per comprar Impacsa. Volien oferir les màximes avantatges a l'empresa perquè s'instal·lés i l'alcalde de Balaguer viatjaria a Brussel·les per entrevistar-se amb la direcció de l'empresa paperera Internacional Paper. Una pluja de pedres va caure sobre una fàbrica de Vinaixa. Alguns sostres i finestres van patir desperfectes per l'explosió. L'amo de Pedra Natural Rubió va denunciar a Cobertes Mzov. Els casots procedien de les voladures que es van realitzar a la Nacional 240. Mm. I acabem parlant d'Almacelles. Volia canviar la frontera d'Aragó i Catalunya, que estava definida des de l'any 1300. Reclamava a Tamarit 40 hectàrees que estaven situades a l'est del barranc de la Clamor Amarga. Els habitants del Segrià es basaven en uns blocs col·locats l'any 1922. Els habitants de la Litera no volien reconèixer la divisió i demanaven que es respectés la Llera.
Clar.
Bé, res més avui.
En fi, Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llave se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ven a las rebajas de moda de Hipercor.
Nunca los descuentos y los precios de Unic fueron tan buenos. Selección de bikinis y bañadores para mujer desde 7,99. Bermudas y short para niño y niña a 4,99 euros. Las rebajas de Unic en Hipercor. Más que un buen precio.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I n'hem parlat ja al principi del programa, estem fent ara ja el seguiment, hem fet tot el procés de seguiment dels pressupostos participatius, primer els vam presentar, vam explicar el que eren, vam parlar amb els responsables doncs, de seguretat informàtica, de la implementació tècnica, amb els responsables també de la tria, de les normes, dels projectes, hem estat parlant amb tota la gent involucrada amb la comunicació durant el període de votació, i ara estem parlant ja per dir-ho d'una manera, amb els guanyadors, perquè al final, és veritat, no és que hi hagi guanyadors i perdedors, però sí que hi ha unes propostes que són les més votades i són les que s'executaran. Recordem que els pressupostos participatius consten, al final, doncs, d'un pressupost de ciutat, d'un projecte de ciutat que el seu cost ha d'estar entre els 50 i els 200.000 euros i que després els projectes petits, els anomenats petits, de fins a 50.000 euros, l'Ajuntament, dins de les votacions i de les propostes, garanteix que a cada barri, a cada zona de Lleida, se'n realitzarà un. Vam parlar ja del projecte gran, per entendre'ns, del projecte gran, que és el cobriment de la zona del pati de l'antiga escola del Camí de la Mariola. I avui parlem de dos projectes petits que han estat guanyadors i un d'ells especialment ha rebut moltíssims vots. Per parlar de tot plegat, avui està amb nosaltres el Toni Baró, que és el president de l'Associació de Veïns de Balàfia i també el president de la FAP, de la Federació d'Associacions de Veïns. Toni, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Anem per parts. Avui parlarem de dos projectes, un el que porta per títol Projecte d'aparcaments dissuasoris de Balàfia i després parlarem del projecte de l'Horta. Escolta, aquest m'interessa, el d'aparcaments dissuasoris. Explica-me'l.
Bueno, dins de la política aquesta que hem d'anar tendint tots a pacificar el centre de la ciutat i a facilitar que els veïns i veïnes tinguin aparcament més o menys gratuït a les zones on no hi ha gaires pàrquings, doncs aquí a Balàfia vam detectar necessitats d'aparcament i zones on s'hi podria fer. I llavors hi ha tres zones, una al costat de les piscines, una altra al costat de l'escola de Pinyana i una altra a Francesc Diadiu, amb aquells blocs que hi ha més enllà del Mercat Calçat i el Soler. Aquí es necessita perquè, pel que sigui, hi ha pocs pàrquings, hi ha molta més pressió sobre la que hi havia i llavors els veïns no poden aparcar. Mm. I l'altra cosa seria que la gent que ve dels pobles, de Torreferrer, de Rosselló, del Guaire, d'aquesta zona, que puguin deixar el seu vehicle i millor que complin al barri, però si no poden anar a llocs de transport públic fins a Lleida o caminant, perquè Lleida és una ciutat molt assequible. Crec que és un projecte que ja vam presentar l'any passat, que no va guanyar aquest, però va guanyar un altre, però vull dir, és un projecte que crec que afavorirà molt el barri.
Mm-hmm. Independentment de la gestió dels aparcaments, entenc que hi hauria de venir vinculada, però això ja suposo que ho haurà de decidir l'Ajuntament, i és segurament l'augment de freqüència o el canvi d'alguna línia d'autobusos, ja que llei de metro no en tenim, doncs totes es basen en les línies d'autobusos. Suposo que, clar, quan una persona a l'entrada d'una ciutat deixa el vehicle, el que vol és no haver d'estar esperant-se molta estona amb una parada d'autobús.
Bueno, de fet, tenim unes bones línies a la Bàfia, hauríem de, ja se podria ajustar, però aquesta una línia que arriba quasi fins a la Ferrera i tot, pràcticament. Hi ha unes bones línies d'autobusos, si discutible en cap de setmana, però bueno, s'ha de veure, això seria qüestió d'estudiar, és un tema que seguim de prop, perquè vull dir, clar, els autobusos que en gran part tenen un finançament públic, doncs també han de tindre una utilitat per a la gent que no té cotxe, no? Amb això sí que s'ha d'unir una cosa amb l'altra. De fet, s'ha de contemplar, sempre les mesures s'han de contemplar d'una manera global, perquè és que si no, llavors una cosa no diguem l'altra, llavors no s'utilitza. Llavors acabarien tots els, si no hi ha un bon transport públic, com tu dius, llavors acabarien baixant en cotxe al centre de la ciutat. I tractaria d'això, no? Perquè és possible que es quedin en un aparcament dissuasori i que també afavoreixin el comerç del barri.
Aquest és el projecte que parlàvem de Balàfia, que es va presentar, es va presentar des de l'Associació de Veïns de Balàfia, justament.
Sí, bueno, he de dir una cosa, que és que la gran majoria dels projectes que s'han presentat tenen el seu origen en les associacions de veïns, que és el que han vingut fent tota la vida. I realment, jo els dic a la gent de l'Ajuntament moltes vegades, als diferents grups polítics, que no els hi cal pensar molt, pensar fins ara a nosaltres. A part de que molts d'aquests projectes responen a reivindicacions que ja venim fent anys i panys. Perquè nosaltres, més enllà d'altres moviments, que poden ser fines o plataformes, així nosaltres tenim una relació constant amb les administracions i amb els veïns, amb la qual cosa, un cop de l'altre i un semestre i un any de l'altre venim demanant aquelles millores que tenim importants per a la millora dels nostres barris i ciutats.
Toni, parlàvem també al principi d'un dels més votats, el que, a més, tot el que fa referència a l'Horta, la veritat és que hi ha una mobilització que és bona. Es va presentar el projecte de millora. Jo crec que això ja no hauria d'haver caigut als pressupostos participatius, però vaja, benvinguts siguin. Millora dels camins i els enllaços de la ciutat amb l'Horta.
Bueno, és el que diem, no? El tema dels pressupostos participatius jo crec que té una funció més didàctica, de moment, i bon, caure o no caure dins doncs és una reivindicació històrica, que és que l'enllaç de l'Horta... nosaltres tenim 20.000 hectàrees d'Horta, no? I llavors això vol dir que per totes bandes Lleida està envoltada d'aquesta meravella. I llavors l'enllaç entre la ciutat i l'Horta de vegades doncs no s'ha cuidat prou. I llavors ara això és un inici perquè solament se començarà per un, perquè aquest és un projecte molt ambiciós que ha d'abarcar tota l'Horta. I ara m'assembla que començaríem per Copa d'Or, no? Per l'enllaç que hi ha a Copa d'Or, que és allí a veure on hi havia el cinema més l'Aure, la Manolita, sí. Aquest seria un primer sol. I sí que he de dir que es van posar aquesta comissió de l'Horta que tenim a la FAP, realment, tot i la diversitat d'opinions que hi ha, doncs són molt potents i se posen d'acord, i ja et dic que això ha tingut un dels més votats, no? Per dins també ha tingut d'altres molt vots, però crec que per sobre 350 vots.
Escolta, Toni, expliquem un secret, perquè jo això sempre ho pregunto. Al final és lícita, evidentment, però entenc que quan es presenta un projecte d'aquests i ja passa la criba i entra a la zona de votació, hi ha com una certa mobilització. Com ho rep la gent?
Bueno, realment... Sí, la gent, el que passa és que li té que arribar la informació. I si te mous una miqueta, per exemple, en el cas de la Marina, que ha guanyat, és exemplar, doncs ho rep bé, la gent. Quan li dones un consell, hi ha diversitat, com sempre, però tothom agraeix. I si li expliques el per què, encara està bé. I ja et dic, el tema de l'Horta posa d'acord a la gent de l'Horta i a la gent de la ciutat, perquè la considerem com una cosa nostra, i pendent de solventar, perquè és una singularitat que no està ni resolta a nivell legislatiu pel Parlament de Catalunya.
Toni, en aquesta segona edició dels pressupostos participatius, heu notat que hi ha una millora, almenys pel que fa a la percepció o el coneixement del que és els pressupostos participatius? Perquè, clar, la gent que estem als mitjans en parlem molt, i en vam parlar l'any passat a la primera edició com una novetat, i aquest any doncs com una continuïtat, però sí que és veritat que s'ha detectat que hi ha zones de la població o hi ha franges de població que ni tan sols saben que existeix això. No sé si vosaltres heu notat almenys una millora, que la gent després vagin a votar o no, és una altra història, però almenys coneixen el que és.
Bueno, com totes les coses noves, són lentes, i això venim d'una època on no podíem participar en res, fa molts anys, i encara sembla que tants anys de democràcia encara no hi estem acostumats, i deleguem molt en qui, amb els electes, que és el que toca, no? Però aquesta oportunitat de participar fa que molta gent... la informació... Tenim una allau d'informació, no? I llavors la gent ho mira amb desconfiança o pensa que a la millor el seu vot, un vot petit, no fa prou. Però si li expliques una miqueta bé, la gent ve i vota, És molt important el boca a boca,
sí.
I és molt important, perquè més enllà de les campanyes institucionals que hi han de ser, i de publicitat i dels mitjans, funciona molt per la gent. El que sí que estic molt content aquest any, que hi ha hagut comunitats que l'any passat no van... com les comunitats escolars, i a Balàfia vull recordar que el segon més votat de pressupostos dels grans va ser la millora del pati de l'escola de Països Catalans. I aquest va tindre una quarantena de vots menys que el que va guanyar. Això vol dir que aquella comunitat s'ha mobilitzat, i moltes d'altres. Jo crec que s'han duplicat, crec que quasi triplicat els vots. A poc a poc haurem d'anar implicant a la gent, i a poc a poc ho anirà rebent. També crec que hauríem de fer una reflexió, igual que aquest any hi ha hagut molta millora en el procés de votació, perquè ha sigut exemplar. L'any passat ja va ser exemplar, però aquest any ha sigut fantàstic i, a més, amb un resultat rapidíssim, totalment verificat, sense cap tipus de queixa. Doncs crec que hauríem de fer una reflexió sobre com estan fets i a veure si podríem implementar millores. Ja t'anuncio que des de la Comissió d'Urbanisme de la FAD farem un dia un monogràfic sobre el tema i recollirem totes les opinions de totes les accions. Entre elles també farem un seguiment de l'execució dels projectes que van guanyar l'any passat. Ah, a hores d'ara ben bé n'hi ha uns quants que encara estan per dificultat, però no ens posem nerviosos perquè tenim tot encara aquest any per acabar-los d'implementar. I més enllà d'això també hem de dir que el que és públic s'ha de fer amb seguint els processos legals corresponents, i no pots per anar de pressa no pots saltar-te passos ni fer les coses de manera incorrecta, perquè després te pots agafar els dits.
Això ho entenc, però també entenc que la ciutadania només li fa falta una notícia del tipus: escolta, un projecte que es va aprovar fa 2 anys, els pressupostos participatius, encara no s'ha dut a terme, per destrossar tota la fama, no?, per entendre'ns.
Sí. Per això, des d'aquest punt de vista, nosaltres anem donant tocs d'atenció a l'equip de govern, a la regidoria, especialment la regidoria, perquè això no es produeix. Perquè, clar, el que no pot ser és no complir. Si no compleix, la gent se desmobilitza. Però jo tinc l'esperança que acabarem l'any amb tot fet i a la gent li agrada. Potser haurem de canviar alguna mica alguna fórmula, tenir més presència a l'hora del cribatge, i llavors no sé. Jo no sé si s'hauria d'augmentar, doncs, per exemple, en el pressupost que ara parlarem al setembre-octubre, augmentar la partida. Clar, i els projectes grans, que siguin projectes grans que puguin decidir sobre projectes, hi hauria algun mètode. Els petits ens sembla fantàstic, perquè els petits són aquelles coses que de vegades ve reclamant durant anys i no saps per què, doncs a la millor no entren dins de l'agenda de lo que és l'equip de govern, no? Però els grans potser hauríem de reflexionar sobre com ho podríem fer. Bueno, però això saps qui ho ha de dir? Ho diran les associacions de veïns i els ciutadans.
Correcte. Toni Baró, president de l'Associació de Veïns de Balàfia i també de la Federació d'Associacions de Veïns, que, com ens deies al principi, heu estat un dels grans motors de presentació de projectes en aquests pressupostos participatius. Escolta, quina salut té la FAB?
Bueno, la salut jo crec que ara...
Ara que ve vacances,
Sí, ara que ve vacances, nosaltres estem allà al tercer any de mandat, i penso que hem fet una feina de la qual ens hem sentit bastant relativament satisfets, perquè hem fet la viabilitat econòmica ja d'endavant, hem modernitzat la gestió amb la incorporació de les noves tecnologies i cada vegada donem més serveis. Ara, per exemple, aquesta setmana farem una mena de minicurset per a ensenyar a les associacions de veïns com han de fer les subvencions de manera digital, junt a la regidoria de participació. Hem revifat la plec de l'Horta i, bueno, crec que estem donant un servei important.
Toni, escolta, un dia, ja ho sé que amb el Cosme, a l'Espai de Barris, vas participant de manera regular, però un dia et convidaré i parlarem a fons de la Federació d'Associacions de Veïns, doncs del rumb, dels objectius a curt termini i a mig termini i a llarg termini, que crec que aglutina bona part de la població i que és important també conèixer què és el que deies. A vegades és que no sabem què vol la ciutadania. Escolta, els veïns, que són els que hi viuen, que et diran el que volen i el que no volen, que de vegades també no només sí, hem d'escoltar el que volem, sinó el que no volem. Que això és veritat.
Sí, és veritat.
Toni Baró, sí, digue'm.
No, és molt amable i us vull agrair als mitjans, especialment el teu, que ja saps que nosaltres tenim molt bon contacte, el fet de que ens doneu aquest altaveu i que es pugui sentir la ciutadania i així ens podem explicar.
I tant que sí. Toni Baró, president de la Federació d'Associacions de Veïns i de l'Associació de Veïns de Balàfia. Gràcies per estar amb nosaltres, escolta, i enhorabona.
Moltes gràcies.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Bueno, al final de tot el ventall de cançons que li han posat al Joel... aquesta és una que va descobrir que li va agradar, per tant, a veure què tal. Joel Carnicer, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard!
Has aixecat la mà?
He aixecat la mà, sí. I, a més, és el que et dic, l'aixeco amb els cinc dits així, com si anés a agafar alguna cosa, i després la tanco quan baixo.
Ai, ai,
quan
amb
faig el
amb força.
A, faig... Ah, sí, la tanco com... Sí.
Escolta, que et gravi algú, que t'he de veure. És que si vale. no m'ho imagino.
Vale, ja t'ho faré, ja t'ho faré. Ja
pentinat la barba, la cresta i...
Sí, ja t'ho faré, el Ricard. A partir d'ara, si contracteu algú a COPE, que passi un test així, vull dir, ha de fer... Que almenys sàpigui fer la performance.
Això.
Saps?
Bueno. Escolta, que estem al juliol, eh?
Sí, el temps ja ho has combat.
Estem a... al juliol, bueno, com a bon estudiant, tu ja de vacances, no?
Sí, bueno, i el 13 de juliol és el meu sant.
Ah, sí?
Sí.
El 13?
Sí. El 13.
Però escolta, sí. El 13 és el darrer dia que farem programa de la temporada.
Sí, i llavors el tema
que és un divendres,
no? Mira, jo estic molt indignat ja.
Què t'ha passat?
Ja no felicito ningú pel sant.
Ah, no?
No, perquè tothom, bueno, Sant Jordi felicita a tothom, no? Ai, pues, tots els Jordis, felicitats. Sant Jaume, que, bueno, mon pare es diu Jaume, no? Però, Sant Jaume, però és que Sant Joan no se'n recorda ningú.
Però què té sant?
Sí, el 13 de juliol.
Ah, o sigui, tens l'aniversari i el sant el mateix dia?
No, l'aniversari... Home, Ricard, l'aniversari és l'11 d'agost.
Que és veritat, que ho vas dir un dia. Però així tens el sant, no, l'aniversari?
No, sí, clar, tinc el sant.
Has dit l'aniversari?
No, el sant, però, bueno, ja faig una mica de...
Sant Joel.
Que el joc als anys 2000 es va ficar molt de moda, el meu nom.
Però qui va ser el Joel?
Bueno, un...
Quin sant és?
Un profeta, no? Un profeta d'aquests de...
Amb castellà es diu igual?
Sí. Bueno, diuen Joel, perquè la jota els hi costa més, però bueno, ja...
A veure, diu... Espera, que avui... El profeta Joel...
Sí?
En hebreu, bueno... No ho sé llegir. Jehovà és Déu. Ah, mira, Jehovà és Déu.
Sí,
això és Joel.
Sí.
És un dels 12 profetes menors del qual se'n sap únicament que era fill de Patuel i del regne de Judà.
Mira, Patuel i Joel.
Mira, veus, en la seva profecia hi ha certs trets que semblen indicar que vivia a Jerusalem. I el pseudo Epifani diu que era de la tribu de Rubén i que havia nascut a Betron.
Tot queda a casa, Ricard.
A Betron, entre Jerusalem i Cesarea.
Ja és això, tot queda a casa.
Bueno, doncs ja està. 13 de juliol, sí senyor.
Bueno, doncs ja ho sabeu.
Sant Joel.
Si voleu felicitar, doncs ja ho sabeu. Vinga, va, anem a les notícies.
És bo perquè a la Wikipedia hi fiqui ocupació. Ocupació del sant, eh? Profeta.
Sí. Va, doncs com jo. Com jo, que t'ho he dit, si dius alguna cosa així.
Que bo, això, ocupació, profeta.
Profeta i pensador, és el que fa jo, més o menys.
Canonització antiga.
Clar, és així, això va així, ja ho saps.
Que bona que és la Wikipedia.
Sí. Bueno, vamos allà, a veure si puc dir alguna notícia.
Vinga, va.
I és que he buscat notícies sobretot d'avions, ara que hi ha el caloret fallet. D'avions, sí. I aquesta, bueno, li farem una mica...
I què té a veure la caloreta amb els avions?
Bueno, la gent agafa avions, vull dir, les vacances...
Sí,
tot,
bueno.
A l'estiu tot són diminutius. Tu has fixat això? Quan comença el bon temps, comencen els diminutius. La cerveseta, la platxeta...
A mi no m'agrada parlar així.
No, a mi gent...
O sigui, no m'agrada escoltar-ho tampoc, imagina't.
No, clar, però vull dir, arriba el calor i arriben els diminutius també. El caloret, la platxeta, aquí la Coca-Coleta, la cerveseta...
No, jo vaig a la platja o a la muntanya, no a la muntanyeta.
Maiúscules. Bueno, pues el cas és que... A veure com t'explico això. Ah. Resulta que, obligado a aterrizar un avión de Ryanair por una despedida de soltero fuera de control.
Home, és que...
Clar, és que també això ho hauríem de mirar.
De totes maneres, els hi devia caure el pèl, perquè fer aterrar un avió...
Ja.
Déu-n'hi-do, eh?
Clar, llavors, la cosa és que... O sigui, l'avió anava a Eslovàquia, ¿vale? I tuvo que aterrizar en Berlín porque 6 jóvenes que celebraban una despedida de soltero a bordo se habían vuelto incontrolables. Vamos, que es van marcar un Melendi.
Sí.
Es van marcar un Melendi.
Ja, però, ulla, que d'això surts manillata de l'avió.
Sí, bueno, diu que els volien multar amb uns 25.000 euros. Eren de Londres, aquests, entre 25 i 28 anys.
Però a veure, un moment. O sigui, eren de Londres, se n'anaven a Eslovàquia a fer-se una despedida de solters?
Sí, i van parar a Berlín.
I tranquilo, que solo vamos a cenar, no?
Sí, diu que bueno... Que,
o sigui, a saber el que tenien preparat per la despedida aquesta?
Bueno, pues imagina't.
Home, a veure, si no te'n vas lluny.
Exacte. Si no, sí. Bueno, mira, pues això és igual, el cas és que... Vull dir, els van alliberar de la presó, però amb una multa de possiblement de 25.000 dòlars. De 27.000 dòlars, encara no se sap.
Déu-n'hi-do.
Bueno, vaig a seguir amb això també, és que diu que... Aquesta m'ha agradat més. Diu, passajeros de Ryanair una altra vegada saquean el duty-free de un aeropuerto por un retraso de 24 hores. O sigui...
Espero
que diré ara, que això és que és molt bo, eh?
Uh-huh.
En quin punt... Un moment el que et diré ara.
A veure.
En quin punt decideixen tots els de l'avió anar a saquejar, és a dir, un duty-free. Qui és el primer que té la idea d'embaucar tots els altres i dir...
Sempre hi ha un que... ¡Venga, vamos! No?
El típic de... ¡A que no hay huevos! Saps? O sigui, totes les històries que comencen, o sigui, que passen això, vull dir, venen al principi d'un... ¡A que no hay huevos!
No, sempre hi ha algú que... ¡Venga!
¿A que no hay huevos a desbancar el duty-free?
Home, però pues 24 bueno. Hores...
Sí, sí. Bueno, la cosa és que cobria la ruta Rabat-París, ¿vale? I llavors tota aquesta gent diu que saquearon el duty-free llevándose bebidas, tabaco y perfumes después de sufrir un retraso de 24 hores.
Home, és que...
Déu-n'hi-do. Bueno, a mitad de trayecto el avión tuvo que aterrizar de emergencia en Madrid... para que un pasajero que se había puesto enfermo recibiera asistencia médica. Vamos, que debien a més borracho...
Sí, tienen una indisposición.
Debien a més borracho... Pues bueno, el cas d'aquest, ¿no? Que... Mujeres y niños saqueando un duty free, també. Bueno, mira, això va així. Venga, què més? Ah, sí. Aquesta m'ha agradat molt. Detingut un economista per resoldre equacions en un avió.
Ah, sí?
Sí.
Detingut.
O sigui, això ha passat, clar, tu llegeixes el titular i després entens la notícia, no? Això ha passat amb un vol d'American Airlines que anava de Filadèlfia a Siracusa i va tardar hores a enlairar-se, no? Llavors, el professor d'Economia Guido Menzio havia d'anar a Ontario, a Canadà, per impartir una conferència. Llavors, un cop va arribar al seu seient, va aprofitar per avançar feina resolent equacions. Mentre acabava l'embarcament, la dona del seu costat va veure el professor escriure moltes coses i es va espantar, pensant que l'home anotava alguna fórmula química nociva.
Mare...
Déu-n'hi-do, eh? Va ser llavors quan la dona va passar-li una nota a l'hostessa de vol explicant-li les sospites i va baixar de l'avió dient que estava molt malalta.
Déu-n'hi-do, eh?
Clar, llavors aquell senyor no entenia res i bueno, el van emmanillar i tot. Diuen, okay,
el van emmanillar?
Sí, en plan, què passa aquí, saps? I va dir, no, mirin, jo tinc una conferència... Tal, o sigui.
Estic a punt de rebre el Premi Nobel, home.
L'Amèrica Profunda, eh?
Home, Déu-n'hi-do, eh? Sí. Això realment és com una psicosi, eh?
Sí.
Agafar l'avió i veure coses rares.
Sí. Bueno, jo conec una persona que és pilot a Ryanair i jugant ho fan, això. Fan, mouen l'avió ell jugant, eh? I sembla que hi ha turbulències i tu estàs cagat allí de passatger.
Doncs digue'm qui és, perquè me cago en tot, eh?
Sí, no, pues... I això ho sabia, i una vegada anant a Roma, ja fa un any llarg, quasi dos, va passar això, comença l'avió, i jo pensava que queiem.
Bé, no me'n faltaria que em fes això,
no, però es veu que ho fan jugant, vull dir, això pot
passar. Pues a jugar a casa.
Sí, no, ja, però us aviso que si us passa mai, bueno, pues que no tingueu por si agafeu res.
Bueno,
abren una petició en internet para que no cambien las galletas príncipe.
Un change.org, suposo.
Exacte. Llavors, clar...
Però que han de canviar. Jo també.
Resulta que diu, queremos... O sigui, el change.org diu, queremos que nos devuelvan nuestras galletas de siempre. ¿Acaso nos han preguntado antes de cambiar? Si lo hubieran hecho, les habríamos dicho que no lo hicieran.
Pues es que eso ya lo sabían, pero eso, llavors, ¿pa qué preguntas?
Claro, llavors diu, ahora solo nos queda pedir que vuelvan a la receta de siempre o que los que han tenido la idea ardan para siempre en el infierno de los galleteros.
Venga.
Això va explicar a Change.org. ¿Vale? No cambien... Mira, ya he aconseguit aquesta petició, 1089 firmes.
Ah, mira.
¿Vale? O sigui que, bueno...
Sobre todo por lo de ardan en el infierno.
En el infierno galletero.
Ah, galletero, es verdad.
O sigui, según que hay un infern per aquesta gent. Bueno, y per les galetes del Mercadona, també la gent que fa aquelles galetes, té un infern.
Que ardan en el infierno, qué bo.
En el infierno galletero.
Sí.
Bueno, más. Tu ja em frenaràs, vai tirant i ja...
Sí, anem bé. Anem bé, queda un minut i mig.
Perfecte. Pues diu que se enfrenta a 8 años de cárcel por tocar el piano, obro cometes, a todo trapo, San Cometes, según su vecina.
A todo trapo.
A todo trapo. ¿Vale? La dona va a dir, música a todas horas y a todo trapo. Y va a dir eso a la dona, sobredosis de piano. ¿Vale?
La veritat és que tenir un veí que fa anar un instrument és dur, perquè han de practicar moltes hores.
No, mira, jo he tingut sempre molta sort, perquè quan toco el saxo i tot,
Tu toques el saxo?
Sí, de fa molts anys.
Poca broma.
No s'ha queixat mai ningú.
Bueno.
Des del 2002.
Hauríem d'entrevistar els veïns.
Sí, sí. Sobredosis de piano. La dona, que és una veïna de Puigcerdà, va anar a l'Audiència de Girona acusant a la pianista Laia M. Punto de tocar el piano hasta 8 hores i 5 dies a la setmana entre octubre del 2003 i setembre del 2007. Home, que Déu-n'hi-do,
ja portava 4 anys.
Clar, imagina't 4 anys a 8 hores cada dia.
Bueno, Joel, tens acudit curt?
Sí.
El penúltim de la temporada?
Sí. Venga, va, diu, ¿qué le dice una impresora a otra?
¿Una impresora?
Sí.
¿Qué?
¿Esa hoja es tuya o es impresión mía?
Bueno, Joel, bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
I ara sí, ja estem a punt d'arribar a la una amb el Joan Bellmunt, com sempre. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom. Bon dia, Ricard.
Les rutes turístiques, aquesta setmana ens en faltava encara una del Segrià.
Exacte, i acabarem, perquè si no, perquè anem amb ordre cronològic,
sí,
i anem fent, avui dia 2 de juliol hauríem d'anar, sens falta, a Montgarri, a la Vall d'Aran, perquè avui hi ha un gran aplec a Montgarri. Però bé, com que anem per ordre alfabètic i anem seguint, Montgarri el farem el dia que toqui.
La setmana que ve,
parlarem,
eh?
Exacte. I avui doncs anem a la nineta dels ulls del Joan Ramon González. Què et sembla?
A veure.
El Joan Ramon González té moltes ninetes dels ulls, està enamorat de moltes coses.
N'hi ha una que sí, però està dins de Lleida, aquesta.
Sí, tu parles de la seva vella. Jo parlo avui de Avinganya.
Avinganya.
Acerós, sí, és una de les ninetes dels seus ulls que sempre té molta cura. Entès, Avinganya, o la mare de dos àngels d'Avinganya, doncs, ja ho hem dit, és a Serós, i al poc de sortir de Serós, en direcció a la granja d'Escarp, trobem l'antic monestir d'Avinganya, el conjunt del qual està format per l'església, el claustre i els edificis residencials i d'explotació agropecuària. Actualment és la seu del Centre d'Arqueologia d'Avinganya de la Fundació Pública de l'Institut d'Estudis Lerdencs, que depèn de la Diputació de Lleida. Sense que es pugui assegurar amb certesa, tot sembla indicar que al segle XI en aquest indret hi havia una torre islàmica. L'any 1149, quan Ramon Berenguer IV reconquiri Lleida i aquestes terres, el lloc d'Avinganya passà a mans de Pere de Bellvís, el qual fou fet captiu pels àrabs del Regne Islàmic de València a la darreria del segle XII. Un cop alliberat, gràcies a la intercessió dels trinitaris, Pere de Bellvís feu donació l'any 1201 a l'orde dels trinitaris de la Torre d'Avinganya. Fou d'aquesta manera, ens diu mossèn Pla de Vall, que l'orde trinitari va entrar a les terres hispàniques a través de Catalunya. Sant Joan de Mata, ell mateix, va venir a Lleida per difondre des d'aquesta ciutat el seu ordre. Fou en la Torre d'Avinganya, al terme de Serós, on fou fundada la primera casa trinitària de la península Ibèrica dedicada a Nostra Senyora dels Àngels. Aquesta casa va passar a ser la primera residència de les monges trinitàries, que eren d'estricta clausura, on va ingressar la princesa Constança. Aquesta prengué possessió del monestir l'any 1250. Un cop vídua, llavors va entrar a l'ordre religiosa, i aleshores es convertí en la fundadora del primer monestir trinitari femení que tindrà l'ordre a la península. En aquesta època, el monestir va estar sota la protecció de la poderosa família dels Montcada, els quals feren de l'església del monestir el seu propi panteó, per la qual hi realitzaren importants modificacions. La fesomia actual, però, és conseqüència de la reforma efectuada en època barroca. Cal dir que les conseqüències de la desamortització van ser nefastes per la conservació del conjunt monàstic. Avui s'ha recuperat i és un dels llocs d'obligada visita en les terres de Lleida. S'hi pot arribar, aparcar bé en vehicle, i cal demanar informació d'horaris de visita al Servei d'Arqueologia de l'Institut d'Estudis Lerdencs. I segur que no quedareu defraudats. I per acabar, després de fer-vos aquesta aportació de les Terres del Segrià, que molta gent no coneix, dir la dita que ens diu que al juliol ja hi ha una hora menys de sol. O sigui, aquí ja anem,
sí,
sobretot a final de juliol, la cosa ja va baixant.
No, no, i és veritat que es comença a notar.
Es comença a notar.
Gràcies, Joan.
Adéu, bon dia.
Doncs apa, que busquem les senyals que ens diran que estem a la una, ens informem i després hi tornem amb la radiografia.
Es la una, las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, acaba de hacer oficial su dimisión. Tras su arresto, está investigado por delitos de malversación y prevaricación en la contratación de altos cargos. Defiende que no ha metido la mano en la caja y que seguirá como alcalde de Onteniente. COPE Valencia, Ana Matamales.
Recibido con aplausos de trabajadores y diputados de su grupo, Jorge Rodríguez ha anunciado que deja la presidencia de la Diputación para demostrar su inocencia desde fuera de la institución y no perjudicar al partido. Asegura que habrá podido equivocarse, pero que ni él ni su equipo han sido unos ladrones y se va confiado de su inocencia y también de la de todo su equipo. Lo que no ha aclarado Rodríguez, puesto que ha sido una comparecencia sin preguntas, es si va a mantenerse al frente de la alcaldía de Ontinyent.
Carles Puigdemont quiere disfrutar de todos los privilegios como expresidente de la Generalitat, de todos menos del sueldo, porque ya cobra como diputado del Parlament. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Fue el pasado 22 de junio cuando Carles Puigdemont presentó un escrito para acogerse a la ley catalana que regula el acceso de los expresidentes a los recursos que le corresponden como tal. Básicamente un despacho con personal, un coche oficial y a seguridad. En cambio, Puigdemont ha renunciado a la asignación que le tocaría como expresidente. Y es que hay que tener en cuenta que Puigdemont cobra ahora el sueldo de diputado. Hay que ver en cualquier caso cómo se concreta esta petición, teniendo en cuenta que Puigdemont está en el extranjero, ahora en Alemania, y si no hay extradición, tiene previsto trasladarse a Bélgica.
Las ventas de coches volvieron a subir en el mes de junio. Lo hicieron un 8% más que el mismo periodo que el año anterior. Joaquín Vidmanos.
El mercado acumula 27 meses consecutivos de subidas. En junio se vendieron 142.376 turismos y todoterreno, gracias sobre todo al canal de empresas y a las firmas de alquiler, que crecen a doble dígito, por encima del 10%. El de particulares está mucho más flojo, según reconoce a COPE Noemí Navas, que es portavoz de la patronal de fabricantes ANFAC.
Hay hueco para que el canal de particulares crezca un poco más. Sería deseable que, bueno, que fuera un poquitito más fuerte.
Se ha cerrado el primer semestre. El sector maneja todavía terminar el año con 1.300.000 matriculaciones.
Primer lunes del mes de julio en el que están pasando más noticias que te cuenta ya Ángela Sánchez.
Nuevo rescate de inmigrantes en las costas andaluzas. Salvamento Marítimo ha localizado esta mañana 109 personas en el estrecho que viajaban a bordo de tres pateras y que están siendo trasladadas a diferentes puertos de la provincia de Cádiz. Mientras, el barco de la ONG Proactiva Open Arms, con 60 inmigrantes a bordo, sigue su camino hacia el puerto de Barcelona, donde está previsto que llegue el miércoles. Representantes del Gobierno, del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat están reunidos con Cruz Roja para coordinar la llegada de ese barco. Y nueva operación de la policía contra la explotación sexual. Cuatro personas han sido detenidas y seis mujeres de origen chino han sido liberadas en Ibiza. Las obligaban a prostituirse 24 horas durante 7 días a la semana en un piso de la isla.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias a la persona de la que hoy habláis en el espejo, miles de niños, hijos de mujeres presas, han podido crecer junto a sus madres.
Efectivamente, hoy queremos recordar en el espejo al jesuita Jaime Garralda, que fallecía este sábado pasado a los 96 años. Dedicó toda su vida a los presos, a los enfermos de SIDA, drogadictos, personas sin hogar, migrantes, vamos, los que él reconocía como los preferidos del Señor. En 1978 fundó la ONG Horizontes Abiertos para ayudar a los presos a rehacer sus vidas al salir de la cárcel. Y como decías, gracias a él cambió la fisonomía de las cárceles españolas. Y miles de hijos de mujeres presas han podido crecer junto a sus madres. Su testimonio de entrega, que tantas veces hemos escuchado aquí en COPE, ha conectado con personas de todo el espectro social e ideológico. Hoy podemos decir que el padre Garralda ha muerto con él ha muerto un hombre con fama de santidad, un cristiano que ha tenido una vida realmente feliz y plena. Su trayectoria, larga y riquísima, la vamos a evocar dentro de un ratito en El Espejo.
El padre Garralda, que se ha ganado una página muy, muy grande en la historia. ¿Le escuchamos?
Hasta luego, Antonio.
Hasta luego. Vamos ya con el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal?
España que vuelve a casa obligada y Chris Froome feliz tras saber que podrá correr el Tour.
La selección regresa esta tarde a casa, Antonio, después de la triste eliminación en el Mundial. Tiene previsto aterrizar en Madrid en torno a las 6:30 de la tarde. La federación se afana desde ya en decidir el futuro del banquillo, si sigue Hierro o si llega un nuevo entrenador. Y hoy continúan los cuartos de final del Mundial. A las 4 tenemos el Brasil-México, a las 8 el Bélgica-Japón, todo en tiempo de juego. Fuera del Mundial, Chris Froome, como decías, muestra su alegría después de saber que podrá correr el Tour de Francia, Eric Frade.
Parece que el silencio guardado ayer por Froome y por su equipo tras conocerse el veto del Tour de Francia tenía una razón, y es que hoy la UCI ha hecho pública su absolución al entender el Tribunal Antidopaje, con la bendición de la Agencia Mundial, que los niveles disparados de salbutamol en la orina de Froome en la etapa 18 de la pasada Vuelta Ciclista a España no se debieron a un uso por encima de lo permitido de dicha sustancia. El cuatro veces ganador del Tour hoy sí ha roto su silencio para decir sentirse agradecido y aliviado de haber puesto punto y final a este capítulo que le ha perseguido durante 9 meses y que la decisión es importante para él, para el equipo y para el ciclismo.
Y del mercado del fútbol, el Atleti de Bilbao ha hecho oficial el fichaje del defensa del PSG, Yuri Berchiche, hasta 2022, y el Getafe, el del delantero del Valladolid, Jaime Mata.
Gracias, Muni. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
El seguro de hogar más que perfecto, además de las mejores coberturas, tiene un precio imbatible. Es como encontrar ese bañador que te encanta, que esté rebajado y que además te siente como un guante. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es. El seguro más que perfecto está en Verti.es.
Opel Grandland X, el nuevo SUV de Opel, este mes con 4 años de garantía y mantenimiento a un precio increíble, patrocina el siguiente espacio.
No pudo ser. Se confirmaron los peores augurios y España ha quedado eliminada del Mundial. Quizás ser campeones en Sudáfrica fue solamente un sueño, porque en Brasil 2014 España cayó en la fase de grupos y en Rusia 2018 hemos caído en octavos de final. Vendrán nuevos jugadores y un nuevo seleccionador y volveremos a intentarlo dentro de 4 años en Qatar. El Mundial continúa, pero no es lo mismo. España está eliminada.
Y ahí están. Ya salta al terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría. Un grupo dispuesto a dar el máximo para hacernos sentir toda la emoción en nuestros asientos.
Celebra la llegada de la selección Opel y llévate el tuyo desde 8.800 euros. Aprovecha ahora los días de la red y descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelén S.A.U. hasta fin de mes. Consulta condiciones en opel.es.
Si ellos no cumplen la ley...
¡Hombres! Todos tienen lo mismo en la cabeza.
Solo queda una respuesta. Ellas disparan primero. Bandidas.
¡Está ayudando a los gringos a robarnos la tierra!
Y 4 mujeres y un destino. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Preocuparse por los terroristas en vez de preocuparse por las víctimas del terrorismo, hombre, la verdad es que nos ha descolocado un poco.
Vamos a convocar una comisión con todos los actores que están implicados en el tema de la lucha contra la violencia de género.
¿Qué está pasando?
Destrozarse demasiado en esta carrera para ser el nuevo presidente del PP, hombre, lo acaba pagando el partido.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Tenim 8 ja per sobre de la 1. Dilluns comencem setmana i també comencem pràcticament mes. Ahir dia 1, avui 2 de juliol del 2018. Començant, això sí, els 2 mesos per excel·lència de vacances, sobretot l'agost, però vaja, el juliol també és un bon mes per fer vacances. Nosaltres començarem, farem ara una pausa, de seguida parlarem de futbol, parlarem d'esports, però bàsicament parlarem de futbol, perquè a més és l'esport rei, a més és també l'estrella a les converses, i més avui, però parlarem potser també de la part més local, la que ens toca, la de Lleida, i també del Mundial. I de motor. Això sí que no ens hem d'oblidar, que tenim a dos lleidatans fent història, tant el petit com el gran, els dos germans Márquez. Tercer un ahir a Moto2, l'Àlex, i primer el Marc Márquez. I a partir de 2:15 obrim la Nacional 240 amb la Mònica Carrasco. Avui parlarem de què ens pot oferir una ciutat d'interior i què ens pot oferir una ciutat de costa de cara a l'estiu. A veure si t'endús alguna sorpresa.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Segones rebaixes a Lázaro Sabateries. Sí, sí, ho has escoltat bé. Apliquem directament la nostra tarifa de segones rebaixes. Aprofita per comprar la nostra col·lecció a preus increïbles. Gaudeix dels descomptes de segones rebaixes des del començament a Lázaro Sabateries, amb la qualitat i atenció personal de sempre. T'esperem a Balaguer, Tàrrega i Mollerussa. Segones rebaixes a Lázaro Sabateries. Te les perdràs?
Estàs pensant en treure't el permís de conduir? Vine a Autoscoles Miró. Tots els permisos, cursos intensius, matí i tarda i horaris a convenir. Professorat de primer nivell. Centre autoritzat per als cursos de professionals del transport ADR, CAP, competència professional, entre d'altres. Autoscoles Miró, més de 50 anys formant conductors. Estem a Guissona, Agramunt, Artesa de Segre i Lleida. Truca'ns al 973 21 26 29.
La llibertat comença quan tens espai per ser tu mateix. A Ou Roig donem espai a les nostres gallines perquè donin el millor d'elles mateixes i puguin oferir un sabor únic, especial. El sabor de viure en llibertat. Ou Roig, gallines felices.
Doncs apa, que parlem d'esports amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Anticipa't al Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Albert Escuer, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Ara és fàcil dir-ho, eh? Ja ha passat, és que tothom ho veiem venir i tal. Jo era dels que pensava que Espanya passava ahir, eh?
Jo també.
Sí, home, clar. Jo diríem mentides.
Amb més apuros o millor o pitjor joc, però jo pensava que passàvem i no vam donar la cara ni al partit ni als penals, eh?
Sí, vam passar, vam
penals
passar
a fer-ho ridícul. Ja ho sabem que és una loteria.
Vam passar a fer-ho ridícul.
Però...
No, és una loteria, no. És que això de que els penals són una loteria... No,
també lluny.
No, se n'ha de saber. Està correcte. Vaig veure després el Croàcia-Dinamarca.
Em paren 6, eh?
Se m'han parat un munt de penals,
6.
Un durant el partit i 5 a la tanda, eh? Que a la tanda és difícil, eh?
Vull dir, poca broma.
Sí, sí,
el... A veure, un penal ben tirat. L'exemple és el del central de Dinamarca, Kjær, que xuta amb l'empeine, sí. Xuta com si saqués de porteria, però la pota a l'esquadra.
Sí, sí.
Bueno, això és imparable. Però a partir d'aquí, bueno, si ho has ajustat, si ho has col·locat, pues pot passar el que va passar. I els porters tenen alguna cosa a dir, evidentment.
Sí, correcte. És que és allò que sempre parlem de... Han fallat, no, l'han parat.
I ahir s'ho va sitges Michael, doncs, escolta, jo me n'alegro molt, perquè ja sabeu que per la part que em toca soc molt sensible amb els temes dels porters.
No, és veritat.
Però jo me n'alegro que després d'un Mundial en el que els porters han estat senyalats, de Gea, Caballero, vull dir... Ostres, que hi hagi una eliminatòria de vuitens on els porters siguin protagonistes i on es pugui dir que un porter ha guanyat un partit. M'alegro molt. I pel que fa a Espanya, jo estic convençut que passava, bàsicament, perquè, i ho continuo pensant, hòstia, Espanya té millor selecció que Rússia, no fotem, però molt que juguin a casa...
Però Rússia no va jugar res, eh?
Bueno, va jugar el que va jugar Iran.
I el que vam jugar nosaltres.
Clar.
Bueno, sí, correcte, però...
No vam jugar res.
Però aviam, que no passaven de mig cama, eh?
Bueno, però...
És que no feien dos passes seguits.
Bueno, però sabien la manera que jugàvem nosaltres.
Però és que què vols?
No, però vull dir que no era una selecció de nivell, això vull dir.
Bueno, nivell.
Nivell.
Jo és que amb això discrepo, perquè...
Arriba un mundial i tens que tindre nivell.
Bueno, aquests són anfitriós, però bueno, sí. Però és que...
Però el que tu vulguis, però la resta i han patit igual.
Clar, Espanya, jugador per jugador, evidentment, per mi té la millor plantilla del mundial.
Sí, sí,
jugador per jugador. Ara, aquests jugadors després els has de fer jugar. Llavors, lo de Rússia és el mateix que el dia d'Iran. Però què us penseu? Que sortiria Rússia ahir a tenir la pilota, a tocar-la, a combinar i tal? Doncs cadascú jugue a lo que vol o pot. I en aquest cas, xapó a Rússia, que va fotre les dues línies de cinc tios, i allí no passava ni l'aire. també és cert que molta responsabilitat és d'Espanya. Ho parlàvem ara fora de micro.
Bueno, ens hem de saber adaptar al que ens munten.
Clar.
S'ha de buscar solucions al que et munten.
Clar, ara ho parlàvem fora de micro.
Espanya l'ha jugat tothom així, eh?
Hi havia aquestes dues línies...
Perquè saben que juguen d'aquesta manera.
I tothom està parlant del gran Isco, i per mi... Ahir un dels problemes va
bueno,
ser...
Bueno, aquí tenim un debat, Isco. Amb l'Isco.
Però no perquè...
és un bon jugador.
No, això perquè no és un mal partit. Eh? No, perquè va voler fer més coses...
Correcte.
...de les que li tocava. La Natàlia Arroyo fa un article a l'Ara, jo crec que ho clave, no? Que és, jugar a fer jugades no és jugar a futbol. I és el que li va passar ahir a Espanya, 1114 passades.
Hòstia, és que clar, això, no?
Bueno, és clar, 1114, però cap endavant quantes?
No, saps quantes en van fer... Saps qui eren els grans passadors d'Espanya? Sergio Ramos era el primer i el tercer Piqué, eh?
Molt clar. I Isco deien estar allí, però quantes passades curtes al peu? És com Kroos a Alemanya, que tothom... O Kroos no donarà una trista passada endavant en aquest Mundial. Llavors, jo crec que Rússia va jugar el que pot jugar davant d'Espanya i Espanya es va col·lapsar. Perquè davant d'aquestes dues línies de cinc, doncs no van saber com trencar. I la gent que havia de trencar, pues, Asensios, Silvas, Iscos, en lloc d'intentar moure's entre aquestes dues línies de cinc, buscant les diagonals, buscant trencar, doncs no, baixaven a rebre al mig del camp.
Llavors, mira, clar, et diré que n'hi havia algun que es va amagar més d'una vegada, i no sé qui exactament, però veies que no buscava el... Estic bueno, aquí, passeu-me-la, m'amago una mica. Ja ha passat amb d'altres, eh? N'he vist també
bueno, pues per
Messi en algun moment i d'altres grans.
Pues perquè és molt complicat. És que és molt complicat, i aquí tots ens pensem que a Espanya li passa el mateix que al Barça, que encara vivim de l'Espanya del Mundial i les Eurocopes, no? I escolta, la primera Eurocopa va ser el 2008, fa 10 anys,
sí.
I el Mundial va ser el 2010, fa 8 anys. I el 80% de jugadors són els mateixos. I escolta, ens fem grans, eh? Tots. Només cal mirar-nos a nosaltres, eh?
No, no.
Els futbolistes
però és veritat,
també es fan grans.
8 anys és un món, amb un futbolista.
I més a aquest nivell, que ara ho parlàvem amb el Xavi, també. És que, clar, la base...
Porta molta tralla.
La base de la selecció, clar, el Madrid juga fins al final de Champions.
Això anava.
L'Atlético fins al final d'Europa League.
Jo crec que ahir les directives tant del Barça com del Madrid principalment, perquè són els que més aporten, i de l'Atlético de Madrid, si vols, van respirar una mica lleugerides, eh? Portugal fora, mira, el Cristiano descansarà. Argentina fora, el Messi descansarà. Espanya fora, jugadors del Madrid i el Barça a descansar.
Perquè no podem descansar tots, ja, eh?
Però vull dir que la temporada ha estat llarga. La temporada ha estat llarga i exigent.
Sí, massa.
I clar, les plantilles tampoc són tan grans, eh? Al final els entrenadors del Barça i del Madrid fan anar... Sí, són grans, però al final fan anar...
Però tu a la selecció...
14 jugadors,
sí,
principalment.
Sí, però a la selecció et portes 23 i només han jugat 14.
Això
també. Nosaltres no han jugat, eh? Clar. Podríem haver canviat cromos.
Clar, tu amb una selecció pots triar entre 3.000 jugadors. I te'n portes 23, que en teoria, aceptamos reina pues, como pulpo, como animal de compañía, però en teoria els altres 22...
Poden jugar.
Haurien de poder ser titulars. Perquè és que tu fas una tria, clar, un club, o sigui el Madrid, i mira el que li ha passat aquest any,
sí, o sigui,
que l'any passat va ser la virtut, ja que tenia el defecte, okay. No pot tenir 20 titulars al Madrid. Okay. El Barça no pot tenir 20 titulars, perquè després passa el que passa. Una selecció, sí. És un torneig d'un mes on tu, teòricament, t'emportes els 23, o els que no, consideres que fitxes, els 23 millors.
Fitxes per un mes.
I al final Espanya ha jugat el Mundial en 14 tios. Ai, això no pot ser.
És un problema de Florentino, Lopetegui, Rubiales, Hierro?
Tornem a estar amb el Florentino. Florentino no té la culpa, el Florentino.
No, però vull dir, creieu que aquest, el camp... O sigui, Lopetegui ho hagués fet millor?
Bueno.
No, ja ho sé que
bueno, això... Bueno, a tot el passat t'hauríem de dir que
és
sí.
És a dir, t'ho diré d'una altra manera, Hierro no ho ha fet bé?
No.
Mira...
Hierro no és entrenador per la selecció espanyola.
Però els jugadors que havia damunt del camp no van rendir, i no per culpa de Hierro.
Mira, els dos últims...
També s'agraden més Celades, perdona,
sí. No, pues sí. A veure, Hierro és un tio que com a entrenador l'Oviedo perd 3-0 i té els sants nasos per sortir de la de premsa i dir, bueno, és que a part de los tres goles no nos han generado nada.
Quasi fa baixar l'Oviedo a tercera divisió i aquest no pot ser seleccionador, aquest senyor.
Jo crec que no seguirà, crec.
Però a partir d'aquí, analitzem els dos últims amistosos que fa Espanya abans del Mundial. Guanya Túnez 1-0, gol al minut 86 i empate amb Suïssa.
Sí, amb Lopetegui, ja?
Amb Lopetegui.
Per això ho dic.
I no sé si va ser Iago Aspas o Coque o no sé qui.
Però Iago Aspas va dir que estaven millor abans que ara.
Correcte.
Que estaven concentrats.
Va sortir i va dir que, bueno, no estamos bien. I això amb Lopetegui i dues setmanes abans de començar el Mundial.
Per això t'ho dic, que a vegades és, ara és fàcil de dir, aquí, no, el problema és això. No, no, jo crec que n'hi ha un altre de fons.
Aquí el problema és que fa tres mesos es guanya 6-1 a Argentina sense Messi. Insisteixo, sense Messi, perquè aquesta és l'altra. Aquí sembla que Argentina és un dream team. Doncs Argentina sense Messi se n'emporta 6 del Wanda fa 3 mesos, al mes de març. I aquí ens tornem tots lelos. Hòstia, 6-1 Argentina.
Ja està. Mundial.
Però això és el març. Falta la final de Champions, semifinals de Champions, quarts de Champions, final d'Europa League, semifinal d'Europa League, final de la Copa del Rei. Vull dir, falta en 3 mesos. I els dos últims amistosos d'Espanya, tu n'he d'una 0-86 i empatet amb Suïssa. Vull dir, anàvem amb el ganxo i alguns jugadors, si em confirmes que hi ha Aspas, ja van dir que allò no girava del tot redó.
Sí, sí,
hi ha Aspas. A partir d'aquí, doncs escolta, jo ja ho vaig dir, ho van comentar. Per mi, Rubiales, xapó, ben fet tu. Escolta, tu no em pots vacilar d'aquesta manera. A Joachim Löw, entrenador d'Alemanya, també el truca el Real Madrid.
Sí, i tant.
I el teu diu, escolta, una cosa, jo acabo de renovar i tinc un Mundial. Correcte, no matava l'Eu.
Sí.
No matava l'Eu. El 16 de juliol, si voleu, ja parlem. Ara, escolta, les presses d'un club, en aquest cas el Madrid, però si fos el Barça, el que fos, no tenen que mediatitzar la configuració d'una selecció en un Mundial, perquè a part, vale, Lopetegui al Madrid, però tu te creus que Lopetegui al Mundial, acabant de firmar pel Madrid, té el cap al Mundial? I el que és més greu, tu et penses que la setmana abans del Mundial Lopetegui tenia el cap al Mundial? Quan estava negociant amb el Real Madrid? Te truca el Real Madrid, que és l'oportunitat de la teva vida, te fot 2 o 3 anys de contracte a 4 o 5 o 6 quilos damunt de la taula i tu estàs centrat amb el que estàs fent?
No, és complicat. Eh?
O estàs, i és humà, no critico Lopetegui.
No, però això et dic.
A mi em passaria el mateix.
És complicat, correcte.
És l'oportunitat de la teva vida. És el senyor Real Madrid. Però clar, tu no estàs centrat. Tu no estàs allí. El missatge que envies als jugadors, quin és? Barra lliure. Ascensió Liverpool, Costa no sé què, clar, aquí, jaja, jiji. Pues mira, jo aquí en Alemanya ho va tallar de socarrel. No, senyors, jo estic en Alemanya, acabo de renovar i estic pel Mundial. El 16 de juliol parlem del que vulgueu.
Per cert, darrer partit ja d'Iniesta a la selecció. Jo ho va dir ahir.
Com? Iniesta només?
Bueno.
Bueno, i Piqué?
Piqué també va dir que marxaria.
Bueno, Piqué va dir que després del Mundial de Rússia plegava.
Sí, però jo recordo unes declaracions que després va dir que...
Ah, que no tenia prou quartos.
Que ja m'ho pensaré.
Deu estar fent el documental.
Sí.
Deu estar fent la decisió en dos.
Per diners no crec que sigui, però...
No, ha rebaixat la recaptació.
No, per diners no, però bueno, és curiós.
Ha rebaixat la recaptació.
A veure què fa Piqué ara, no?
Pues Piqué, Ramos, Iniesta...
Home, l'Iniesta és l'Iniestazo, que és el que dèiem de fa 8 anys. Per tant, aviam, amb el Barça ja no estava jugant partits sencers, ja estava fent partits de 60 minuts.
Bueno, però és el que diu l'Albert.
Però no és normal.
L'Iniesta coix, és que la meitat...
Ell ho va dir. Em va sobtar que no sortia aquest titular ahir,
I ell també. I a ell també li va sorprendre. De fet, a les declaracions a l'acord del partit...
És que bueno. jo crec que es confiaven que passaven.
Bueno, ell ho diu, aunque no les compartas, tienes que respetar les decisions de l'entrenador.
Correcte.
Jo ahir sí que entenc que Silva i Iniesta, els dos, doncs... Però jo me peto abans a Silva, és que Iniesta... És que a veure, sí, està fluixet, però és que al final a Iran el guanyes amb una genialitat d'Iniesta.
I les dues oportunitats finals són d'Iniesta.
Exacte.
Correcte.
I almenys te dona alguna
cosa. No, quan agafa la pilota és això.
Que te dona per 60 minuts, gestiona'l.
Al final, el gran bagatge d'Espanya són 3 empats i una victòria amb aquests mundials.
Contra Iran.
Sí, correcte, però vull dir, sí que primers de grup i tota la història, bla, 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 però són 3 empats, un al final amb pèrdua als penals i una victòria. En fi, bueno, que això és maco parlar de futbol. La veritat és que els partits estan interessants. Ara veurem Brasil si compleix les expectatives.
Alguns. Sí. Home, la primera jornada de quarts i de vuitens va ser brutal.
Sí,
molt. Brutal.
Molt. Home, Argentina...
Però la d'ahir va ser una castanya. El Dinamarca-Croàcia apuntà, però home, clar, a minut 4-1-1 i suposo que els dos van dir... Yep.
Sí, va començar fortíssim allò.
I ja no va passar res més fins a la pròrroga.
És curiós això. El França-Argentina va ser un partidàs, a nivell d'espectador.
Sí.
També el guanya un, com guanya l'altre, Mbappé es va sortir. És allò, és el partit de la seva vida.
És que França,
té molt bon equip.
És que a part de tenir bons jugadors, és que tots són atletes.
Té molt bon equip.
Mbappé, pot ser que corre els 100 metres.
Matuidi, és que són atletes.
Pues guaita que la fase de grups, que normalment diuen això, van passar una mica desapercebuts, i normalment ells fan el canvi de xip quan entren ja
a la fase final. Comença el Mundial.
Sí. Escolteu, abans de que arribem a dos quarts, ens que falten 6 minuts, Marc Márquez és un...
Un crac.
És un crac, crac, el Marc Márquez.
Un crac, perquè ahir la carrera espectacular.
És circuit de Yamaha, allò, eh?
Sí, sí, però espectacular la carrera, eh? Si no l'havíeu vist...
Se la va jugar, o sigui, ell se la va... Li van preguntar, has pensat en el Mundial? Va dir, bueno, a la primera volta i a la darrera. Diu, sí. Però pel mig no.
Perquè ell ahir va disfrutar com un enano. Això d'adelantar-se i tocar-se amb un i tocar-se amb l'altre, no sé què.
Bueno, ell té el
va tornar a fer una salvada d'aquelles marques de la casa, que dius, molt... Però bueno, és que al final ja no és casualitat.
No,
correcte. Ell té aquesta... Ell pot arribar a un límit que els altres no poden arribar.
Clar, és que al final...
I si passa del seu límit també cau.
És com el futbol que parlàvem ara dels penals. Quan un porter pare molts penals, doncs potser al final no és casualitat.
Correcte.
És que el tio doncs, estudia molt com es tiren els llançadors, aguanta, doncs en Márquez passa el mateix.
És líder amb, quan... 40, amb 41 punts, sí. 8 curses, 4 victòries, 2 segons i 2 zeros.
Sí, bueno... Ja...
Sí, imagina't, eh?
No, i cada cap de setmana de Gran Premi, els entrenaments amb la terra.
Sí, sí.
De fet, dissabte, no sé si va ser divendres o dissabte, i va llegir unes declaracions seves, diu, va tenir un accident que va dir, si no me tiro, m'hauria pogut fer molt mal. Vull dir, o sigui, el tio explora tant els límits, tant seus com de la moto, que fins i tot controla això. I sempre cau als entrenos, perquè sempre cau, i és per això, perquè explora els límits.
Busca, sí, sí.
I després, a les curses, doncs li surt bé.
Sembla que s'ha desinflat una mica el Dovizioso, que havia de ser el gran batallador
aquest
any.
Bueno,
no el descarto, però...
Bueno.
No el descartis com a Rossi, tampoc no es poden descartar. Són gent de molta experiència.
Jo el Marc el veig, francament, regular.
Clar, és que saps què passa? L'any passat amb aquestes alçades del Mundial...
Bueno, els dos zeros van seguir dos tonteries d'envell.
Per això t'ho dic, el veig bé, eh? O sigui, vale que la moto potser no està afinada del tot, però ell diu, bueno, és igual...
No, i n'ha après, home, i que ja fa anys, home, que n'ha guanyat 5 ja de MotoGP, que vull dir que el tio ja... Mira, l'any passat amb aquestes alçades, Maverick Viñales semblava que era el nou Marc.
Correcte. Correcte, és veritat, també aquest noi es va desinflar...
Maverick, no, per lo que sigui, per moto, per pilot, per lo que sigui, no va aguantar. I el Marc ja està a un nivell, doncs, que ja la pressió que pugui tenir... A veure, és que, clar, té pressió des dels 16 anys. Aleshores, i el tio disfruta competint.
Sí, sí.
I això és la mare dels ous.
Escolta, anem cap al camp d'esports. 3 minuts i mig per arribar a dos quarts. Anem cap al camp d'esports, simplement...
Hi ha algú?
No, simplement per dir que no hi ha notícies.
Ah, si no hi ha ningú, hi han marxat ja
tots. No, de banqueta, d'entrenador.
No, estan reunits ara, no?
Sí.
Està reunida la comissió tècnica.
Correcte,
sí.
Però bueno. Vull dir, hores d'ara l'entrenador Gerard Albadalejo...
És que ningú diu el contrari.
Al Twitter i d'altres mitjans han anat saltant d'un entrenador a l'altre que ja està ben fets, però al final no hi ha res fet.
Fernando Hierro, el Lleida. Com per vindret.
Això és molt fàcil. Tu Ricard, s'acaba la temporada i el director te diu, mira, Ricard, aquest any, doncs, perquè sí, crec que ho podríem fer millor, buscarem algú per fer la tertúlia esportiva, però comptem amb tu. Eh? Potser no la tertúlia esportiva, sí, no com a conductor, sí, sinó com a ajudant, però mirem algú. Vale, i tu vas i trobes el Javi, però el Javi al final se'n va a Radio Xipre. I després trobes l'Albert, i al final l'Albert, pel que sigui, te diu, escolta, m'has tingut aquí un mes o tal, o al final, mira, que no em ve de gust. Bueno, pues escolta, ja tinc el Ricard.
Correcte.
Amb això no estic dient que Gerard Albadalejo sigui l'entrenador de Lleida la propera temporada. El que estic dient és que el club en cap moment ha dit que Gerard Albadalejo no serà entrenador, sí ha dit que Gerard Albadalejo té contracte i que es compta amb ell, i a partir d'aquí, home, és innegable que s'ha negociat amb altres entrenadors.
Sí, això sí.
A veure, no es pot negar l'obvietat, no? El diari va publicar declaracions del Juan Carlos Oliva i sí, ha parlat amb Viadero, i hi havia un acord amb Viadero, ara... Els acords, fins que no es firmen...
Sí, sí.
Noi, ja està.
Sembla que sí.
En quina posició queda Gerard Albadalejo, si fos el primer entrenador?
Sí, això ho vam parlar. Delicada. I si no és el primer, també... Si no li busquen un lloc a dins de l'organigrama, també...
Bueno, però, a veure, pot estar al cos tècnic, adjunt a la direcció esportiva...
Per això t'ho dic, li ha de buscar el lloc... O sigui, de segon entrenador, per exemple, no el veig.
Home, sí... Clar, és que aquí entrem...
No el veig per dos raons. Una, que la millor entrenador que ve nou vol algú de la seva confiança, i dos, passar de primer entrenador a segon, no sé si és un pas natural.
Però és que al final tornem a lo de sempre. Les persones per damunt dels clubs. Escolta, tu ets un treballador del club.
Sí, correcte.
I tu, Ricard, fas la tertúlia esportiva. Però si el jefe te diu que a la tarda fas una tertúlia d'economia, doncs te documentaràs i tu curaràs i faràs la tertúlia d'economia. Doncs això és exactament el mateix. En el fons i en essència, és el mateix. Uh-huh. Passa que el futbol pues, funciona d'altra manera. Val. però tots els clubs tenen treballadors homes de la casa.
Sí, que passa que confiança.
Aquests homes de la casa sempre són segons, que poden estar 30 anys fent de segons. Bé, doncs al Gerard se li dona l'oportunitat de donar el passet i ser primer, i ha set primer un any. Bueno, i al final doncs no ha acabat de convèncer i s'han buscat altres opcions. Però el club mai ha dit ni que no compti amb ell, ni que no serà l'entrenador.
Bueno, el que sí que sembla, dic sembla, és que aquesta setmana sí que ja s'ha de saber. Si
no, home, és que dintre 10 dies comencem a entrenar, clar.
Això dic, queden 15 dies o així, no?
Sí, sí. Per cert, Copa Catalunya contra el Gavà, a la Bàbila, el cap de setmana, el 28-29 de juliol.
Bueno, Ricard, podria ser d'entrenador.
Home, no, ara...
No sé si arribarem.
Trucar no m'han trucat.
Pues vigila.
Albert Escuer, Xavi Pérez, que em sembla un plaer. La setmana vinent, la darrera tertúlia de la temporada. A veure si ja tenim noms i tot.
És que no tinc un entrenador.
No, no, marxarem nosaltres.
Bona setmana.
Que vagi bé.
Adéu.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia universitario en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones...
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Es tiempo de fútbol y en Repsol queremos celebrarlo contigo. Ven a nuestras estaciones de servicio del 14 de junio al 15 de julio. Reposta y paga con la app Wilet y consigue cientos de repostajes gratis. Y si quedamos los primeros, puedes llevarte uno de los 100 premios de un año de carburante que sorteamos. Ven a Repsol y gana.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Sabemos que en verano no hay nada como la playa. Disfrutar del sol, del mar, de la arena. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece con Illunion Hotels los mejores destinos costeros nacionales con hasta un 30% de descuento y a pie de playa. Disfruta de las playas de Huelva, Cádiz, Málaga, Costa Brava o Menorca en Illunion Hotels y descubre un mundo diferente, accesible y para todos. Además, los niños hasta 5 años tienen el alojamiento gratis. Convierte tus vacaciones en una experiencia inolvidable con Illunion Hotels y Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros, con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros.
Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
Doncs apa, que tenim ja 3 minuts per sobre de 2:15, dilluns 2 de juliol... 2 de juliol, sí. Obrim la Nacional 240.
Ja ho has dit bé, ja, 2 de juliol. Has dubtat, no? Has dubtat, Ricard.
I mira que des de les 12:20 que ho dic, eh?
Ja, jo també. Jo ho he dit i dic, segur? Ho he hagut de comprovar, eh?
És que és 2 de juliol,
eh? Ja. Que ràpid ens ha passat, eh?
Sí, juliol, ja.
Sí, que la setmana vinent és la darrera setmana de programa. Sí, atenció, sí, que ho vagin apuntant a l'agenda. Clar, perquè farem vacances, el Ricard i jo. No? Junts, sí, sí. No les farem junts.
No.
D'entrada no, perquè ja n'hem tingut prou amb tota la temporada, no?
No la farem junts, però no descartem doncs, quedar amb un blanc d'una vegada.
Sí. Clar, però ara m'hauries d'haver dit allò de que treballar amb mi és com fer vacances, no?
Ah, bueno.
Si ja volguéssim, queda molt bé.
Sí, clar. No, estava pensant allò que hem dit més d'una vegada de quedar per fer els plats.
És veritat.
De l'espai gastronòmic que fem els dimarts i posar-nos a prova. Però jo no he practicat massa.
No has practicat el tema de la cuina.
No massa.
Bueno, pues ara falta. Demà ve el Joan Urgellés a fer-nos recepta. No sé si t'haurà de dir alguna cosa.
No, o jo apuntar coses, eh?
Perquè... T'has d'apuntar. Sí. Però escolta, avui, nosaltres sempre en aquest espai, en aquesta Nacional 240, diguem-ho així, molts dies, la majoria de dies ens posem així com seriosos, no? Com en temes una mica, de vegades que ens preocupen, no? Coses una mica més espesses, si ho podem dir així. Mm-hmm. No, Ricard? Però avui hem dit, home, és juliol... Donem-hi una alegria a la gent, no? Parlem de coses entretingudes, d'oci, de passar-ho bé, de sortir de casa, d'aprofitar aquest bon temps que tenim, no?
Sí, i ja que estem al juliol, ja que la meteorologia s'ha posat al lloc, per mi massa calor, almenys a Lleida.
Aquí també n'hem servit, eh?
Clar, doncs avui hem pensat, anem a parlar de llocs on anar de vacances i què ens poden oferir?
De propostes, exactament, perquè clar, tu i jo, doncs Lleida, Tarragona ho coneixem, però no sé, com que avui ens escolten des de tota la demarcació de Tarragona i tota la demarcació de Lleida, anem a fer algunes idees. Jo he demanat també als oients que a través de WhatsApp, del WhatsApp del programa i del Twitter, ens facin, no sé, una llista dels seus racons que més els agraden, no? Per exemple, de les comarques de Tarragona. Ho extenc als de Lleida, també, no? @copelleida, @copetarragona. Fem una llista entre tots d'aquell racó, aquell lloc que ens agrada visitar, més que res. No sé si tu en tens un, podries triar de Lleida.
Que tingui pendent? Ui, tinc una llista que no,
no
me l'acabaré.
No, pendent no, que ja el coneguis, però que consideris que val la pena compartir.
Mira, jo us ho dic, i jo sé que és un tòpic, però és que val la pena i crec que s'hi ha d'anar i s'hi ha de repetir. La Vall de Boí.
Molt bé.
La Vall de Boí és per moltes raons, un lloc on has d'arribar, a aparcar i caminar, mou-te. Mm-hmm. Per anar d'un poble a l'altre, doncs pots fer caminant, però sí, agafa el cotxe també. Però tenim tota la part cultural i del romànic, que aquesta potser és la vessant aquesta, doncs, més coneguda. Però és que després, tot el tema de natura, el parc natural d'Aigüestortes, l'estany de Sant Maurici, tot això ja dins d'Aigüestortes, i passejar-te pels camins que unien antigament tots els pobles de la Vall de Boí entremig de la natura, de veritat, és un d'aquells llocs que no t'has de perdre.
Està bé. Jo, mira, m'agradaria preguntar-li a les nostres convidades d'avui de Tarragona si ho coneixen. Jo la meva proposta te la faré al final.
Vale, venga.
Sembla?
Fem
una mica de, no?, una mica d'intriga. Però bé, mira, tinc avui els estudis, he trucat a la porta del Club Nàutic de Cambrils, perquè, clar, aquí tenim una costa, unes platges fantàstiques. Ara molts oients diran, home, sí, Cambrils, la platja fantàstica, o la Tarragona, Altafulla, no? Mil llocs on anar, a l'Ametlla de Mar. I jo he dit...
Que tu bé coneixes darrerament, eh?
Clar, que ho conec, home, efectivament, jo em moc pel territori, faig treball de camp, Ricard. Clar. Però he trucat al Club Nàutic de Cambrils perquè, mira, el tema dels esports nàutics, jo crec que són grans desconeguts per la majoria de gent, que tenim com la idea de que això és només per certa gent, que no està a l'abast de tothom. Llavors jo he dit, escolta, he trucat al Club Nàutic de Cambrils i he dit, veniu a explicar, perquè tenen un munt d'activitats per aquest estiu, Ricard, que no te les acabaràs,
Ja m'ho suposo.
Pren nota, te les presento. Mira, han vingut des del Nàutic de Cambrils les responsables de comunicació del club, són la Judit Pinazo i l'Elisabet Pereira. Judit, Elisabet, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Escolta, vosaltres us les sabeu, no?, de memòria, totes les activitats del Nàutic.
Sí.
Espera, que us pujo. Apropeu-vos una miqueta al micro, sí. Sisplau. Ah, així, millor. No sé si, primera pregunta, evidentment, el que ens comentava el Ricard, Vall de Boí, la coneixeu?
Jo sí, vaig anar fa molts anys.
Tens bon record, Elisabet?
Sí.
Doncs ara
a més, vaig anar, crec que el juliol, i s'estava fresquet. Sí,
clar, això és un punt a favor. Això és un punt a favor. Judit, no sé tu si tens la sort.
Jo, a diferència de l'Elisabet, jo sóc més de la Vall de Boí a l'hivern. Tinc pendent visitar-la a l'estiu. Vull dir que m'apunto la proposta perquè...
Veus?
Has si vist com la coneixen?
Clar, home, clar que ho coneixen. És que tenim la sort... mira, és veritat, que estem a un tiro de pedra, que es diu, no?, allò vulgarment, de la platja i de la muntanya. Tenim la gran sort aquí a casa nostra.
Home, a Lleida això ens ho sabem de memòria. Estem a 100 quilòmetres de tot arreu.
Veus que bé.
Si tot ho tenim a 100 quilòmetres, menys la plana de Lleida, que ja hi vivim. Escolta, que nosaltres ens acompanya Mònica aquí als estudis. El regidor de promoció de la Ciutat del Comerç, de Turisme i de l'Ocupació i Emprenedoria, el senyor Rafael Peris. Rafa, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Hola, bon dia, Rafa.
Bon dia.
No sé si també ens estaves escoltant ja.
Sí, fa 3 minuts que he arribat.
La Vall de Boí, la tens practicada?
Sí, tot i que jo vaig una mica més lluny i utilitzo més la Vall d'Aran, diguéssim.
No? Ah, també.
També és una gran vall.
No està malament, no està malament.
Però sí, realment, vaja... Mira, ara us explicaré un petit secret. Jo vaig aprendre a esquiar avui, imagina't. No? Vull dir que realment és una estació d'esquí doncs, fantàstica, acollidora, molt adient per anar en família... perquè totes les pistes van a parar al mateix lloc, m'entens? Amb la qual és molt difícil que els nens es perguin, no? Vull dir, no?
És una bona.
Vull dir, és una molt bona estació d'esquí.
Però mira, coincidint amb el que ens deia la Judit i l'Elisabet, la Vall de Boí, la Vall d'Aran i d'altres indrets, són d'aquests que els has d'acabar visitant a cada estació. Perquè sí. a cada moment tenen la seva màgia. A l'hivern tenen una, a la primavera una altra, a la tardor i a l'estiu, eh?
Mm-hmm. Escolta, ja que heu tret el tema de l'esquí... jo em poso, com que estem a ple mes de juliol, el tema de l'esquí nàutic, aquí la Judit i l'Elisabet en saben una mica. Jo no sé si el practiqueu, per cert, vosaltres coneixeu molt bé les activitats, però no sé si el practiqueu.
No, l'esquí nàutic no.
No, de moment no ens hem animat.
No, però és una de les activitats que podem fer si venim al Nàutic de Cambrils, no?
A través d'alguna empresa que està ubicada al club, sí. Clar, és que oferim naltros directament no, però sí que hi ha
però
empreses que...
Fer.
Sí, sí.
És que jo és d'aquestes coses que jo estic a la platja i ho veig i penso, veus? Ja em podria animar, no?, a això, però perquè...
L'esquí nàutic, Mònica, és allò que t'agafes amb una nansa que t'estira una lanxa, oi?
Sí, exacte.
I vinga.
Per què ho has dit amb aquest to?
Escolteu. No, és que jo no ho he fet mai, però no m'hi veig,
Escolteu el que us vull dir, Per fer esquí nàutic podeu venir a Lleida, I ara no
també?
I ara no sorprengueu,
A veure.
No, a Lleida hi ha unes instal·lacions a Gimenells, a dos llacs, que es diu, són dos bases de rec, que s'utilitzen per activitats nàutiques, sí. Per esquí nàutic.
Està de fet, a 10 minuts de Lleida.
Està a 10 minuts del centre de la ciutat. I, de fet, hem celebrat campionats d'Europa d'esquí nàutic els darrers dos anys. Vull dir que, realment, no cal anar a Cambrils, no? Amb tot el carinyo que tinc per Cambrils, faltaria més, no? Però, vull dir, són instal·lacions que s'utilitzen per esquí nàutic i, de fet, durant tot l'estiu podreu veure doncs, i gaudir d'aquesta activitat. Inclús hi ha alguns equips que venen a entrenar en aquestes bases, són bases de rec que s'utilitzen doncs, per activitats
són enormes,
aquàtiques.
Eh?
Són enormes. Sí.
És que suposo que a més d'això, precisament per entrenar deu anar molt bé, no? Suposo que és diferent al mar.
És molt diferent que el mar, diguéssim, que és més bravo, diguéssim. No? És a dir, són aigües molt calmades, molt tranquil·les, llavors per entrenar doncs, són fantàstiques. I ja et dic, l'experiència dels darrers dos anys de celebrar campionats d'Europa doncs, ha sigut, espectacular.
Mira, Gimenells, veus, Ricard, ja m'ha après una cosa.
Mira. No, jo veritat que ho coneixia, però ara no hi havia pensat, però és veritat. És
doncs l'esquí nàutic és una opció, però és que n'hi ha moltes d'altres. Al Club Nàutic de Cambrils teniu l'Escola de Mar, que no? De juny a setembre esteu plens d'activitats. No sé, és la temporada, evidentment, més forta, no, Judit?
Sí, de fet, vam començar la setmana passada amb el Casal de Mar, que aquest és l'activitat dirigida als més petits, a nens de 4 a 7 anys. Són activitats que duren de dilluns a divendres, són pel matí de 9 a 2, després també hi ha l'opció que has de dinar, i és el primer contacte que tenen els nens més petits amb el món de la nàutica. De fet, no practiquen cap esport en concret, sinó que simplement doncs, passen al matí al club, fan diferents tallers, pugen, normalment fan cada dia una excursió de mitja hora, una hora amb un raquero, molts d'ells és la primera vegada que naveguen, i llavors, això que et comentaves, el primer contacte que tenen al mar, i pot ser que a partir d'aquí, d'aquesta primera experiència, després, quan a mesura que es van fent més grans, com que les opcions que tenim és des de ben petits fins a ben grans, doncs s'animin a provar algun altre esport nàutic o directament la vela. I sí, vam començar la setmana passada, de fet, cada any té molt d'èxit, i després, a partir dels 7 anys, també hi ha una altra opció, que són les estades nàutiques, que ja és a partir de nens de 7 anys, i aquí sí que ja comencen a practicar... diverses activitats nàutiques des de làser, no, Eli?
Fan vela, comencen a iniciar-se en la vela, o sigui, és com durant el matí fan quatre canvis, fan vela, fan kayak, fan paddle surf i fan banana, llavors es van tornant i així fan un tastet de cada cosa, i clar, per ells és molt més divertit que, a no ser que a un li agradi molt la vela, que llavors pot fer el curs de vela només vela. Però si no, les estades és una bona opció per passar-s'ho bé durant tot el matí.
Clar.
I després també hi ha els cursos de windsurf.
És que això, és que, de veritat, jo, mira...
Bueno, hi ha més cursos, però ara estem parlant molts... pels joves.
Pels joves.
Pels més joves, sí,
entreu, sí. Direm ara, ho direm ara, perquè si algú vol entrar a tafanejar, www.clubnauticcambrils.com, allà teniu tots els, ja dic, totes les opcions, perquè ja des de doncs, fer cursos dirigits, ja dic, des de petits fins a nosaltres, que ja tenim més anys, uns quants, no gaire més.
Fins que aguanti el cos...
Però...
Es pot fer.
Fins que aguanti el cos podem fer coses.
Es pot fer el que vulguis. Tenim uns socis que, això ha tret curiós, ells fan esquí nàutic amb el seu iate, bueno, perdona, amb la seva motora, i tenen, bueno, ja passen els 70 anys llargs.
Sí?
I cada estiu estan allà fent l'esquí, arriben al matí i se'n van a fer esquí.
Clar, és que hi ha de tot, windsurf, a més allò, podem fer les classes, podem llogar caiacs, el paddle surf, vull dir, és que això no s'acaba mai.
Sí, perquè la gent, això per si hi ha algú interessat en venir, si no t'interessa fer algun curs d'aquests, després l'opció que hi ha és, doncs, si hi ha gent que ve un cap de setmana a Cambrils, o ve entre setmana a passar una estona a la platja. Tenim la base nàutica, a la platja del Regaral, hi ha a la instal·lació de la base nàutica, que també és del club, i allí, doncs, o pots fer algun curs dirigit, o també es poden llogar a títol personal, si tu ja en saps, doncs, pàdel, caiacs...
Fer banana, també.
Fer banana. Uh-huh. Llavors, en aquest cas, tenim... si hi ha gent que, doncs, que ve a passar les vacances i estan 15 dies o un mes i estan molts dies, tenim dos abonaments diferents. N'hi ha un que són de 5 activitats i un altre de 10, que et permet utilitzar amb qualsevol de les activitats de la base nàutica i surt una mica més a compte que no pas si fas cada dia pagues una activitat per separat.
Clar, és que això ho deia jo, Ricard, ho deia en començar, i no sé si vosaltres coincidiu, que ho teniu més per la mà, no? I a vegades tenim la idea de que això no, és que ja d'entrar al nàutic és només, o és només pels socis, o no, és per unes activitats per un grup molt determinat de gent, i no és així.
No, el nostre club té les portes obertes a tothom i les activitats de l'estiu les pot fer tothom. Bueno, de fet, durant els mesos d'hivern també hi ha activitats, sobretot dirigides als col·les, que les escoles venen a fer en ple hivern, no, perquè fa fred i fa molt de vent a Cambrils, però sí que a partir del març passen moltes escoles de tot arreu, fins i tot del País Basc, venen a fer estades i llavors surten a fer vela, caiac, banana i tal. I això sí que durant l'any també es poden fer cursos de vela algun cap de setmana, o sigui que el club està obert sempre i a tothom.
Aquestes estades, estic pensant ara, també són ideals per la gent que estigui 15 dies de vacances,
de vacances. Sí,
i escolta, una setmana al matí, perdoneu-me per l'expressió, però vol col·locar els nens.
Sí.
Tenen, no?
Sí, no, ho fa molta gent.
Col·locant el bon sentit de la paraula, que a més els nens encantats, amb
home,
aquestes quatre activitats
millor,
que heu
dit. Molt més entretinguts.
És que ells volen, quan proven una, sobretot els peques, quan proven el casal de mar, estan encantats i volen repetir la setmana següent.
Mhm. I no només gent de Cambrils, de fet tenim molts clients que són gent que ha vingut doncs, a passar les vacances aquí, com comentava el company, han estat un parell de setmanes, els nens els han apuntat doncs, perquè també estiguin una mica ocupats i han tornat a repetir vacances i ja venen directament apuntats a provar alguna altra activitat.
Clar. I no només espanyols, sinó també hi ha molts estrangers, perquè a més tots els nostres monitors parlen anglès i alguns francès, llavors no hi ha cap problema, i a banda que els nens de seguida s'espavilen, i tant al casal de mar com a les estades nàutiques hi ha molta gent estrangera.
Mm-hmm. Mira, Mònica, em puc apuntar jo. Clar. Que m'ho diguin en anglès i també faig reciclatge d'anglès a l'hora, no? A part de fer vela i de tota la història.
Però mira, no està de més. És que, a més, ho comentàvem abans de començar amb el Ricard, justament, que Cambrils és molt destí natural de Lleida, justament, de les comarques de Lleida,
sí,
no?
Sí, jo,
i suposo que molta gent, que ara que ens estigui escoltant, i dirà, carai, jo que a l'estiu me'n vaig uns dies, no?, cap a la Costa Daurada, doncs això s'ha d'agafar molt temps o simplement
depèn
puc anar al matí i apuntar-me?
No. Bueno, si ho fas amb uns dies d'antelació, millor, clar,
millor,
perquè per naltros per organitzar-nos.
Sí.
Però si es volen apuntar a finals de juliol o al principis d'agost, millor fer-ho amb antelació, perquè clar, tenim un tope
clar.
Per seguretat. Hi ha un tope de nens amb els monitors que pertoquen i ara, per exemple, encara no estan les places al màxim, però sí que d'aquí dues setmanes pues,
clar,
s'han d'espavilar si es volen apuntar.
Sí, les quinzenes més fortes doncs és millor fer-ho amb una mica de previsió.
Uh-huh. Digues, Ricard.
No, Mònica, et anava... No, digues. No, perquè et anava a fer un canvi de tema.
No, sí, canvia-me-la. Jo només anava a recordar l'adreça del Nàutic, www.clubnauticcambrils.com, perquè ho hem dit amb elles abans de començar, és que són moltíssimes activitats, no podem anar tampoc, no?, ni donar horaris.
Exacte.
Ni una per una, però...
No, allà a la home veuran que posa Escola de Mar inscripcions aquí, i allà directament s'inscriuen, és superfàcil, i és el que ha dit la Judit, va de dilluns a divendres, totes les activitats, excepte els cursos de vela i de raquero, crec que també n'hi ha els caps de setmana, i ja està.
Jo estic veient, no el veig, però segur que el Rafa Peris està entrant al web des del mòbil, perquè diu, els dies que tingui lliures, que no tingui responsabilitats jo de feina a l'Ajuntament, me'n vaig a fer alguna activitat. Però
és que és veritat que les destinacions turístiques de costa tenen l'indubtable doncs al·licient del mar, sobretot per la gent que no hi vivim normalment, però
tenen l'atractiu.
La ciutat d'interior i la ciutat d'interior per excel·lència de Catalunya és Lleida, té unes propostes increïbles. De vegades potser la feina és comunicar-les, perquè un que hi treballa sap el que hi ha i dius, és que o això ho hem de fer arribar a tothom. De moment ja us avanço a la web, www.turismedelleida.cat, que aquí hi és tot. Però, Rafa, què els hi podem dir a la gent que ens escolta tant de Tarragona com de Lleida, de tota la província? A Lleida se pot venir a passar uns dies.
I tant que sí, no? I té el seu atractiu, no? Evidentment, no tenim costa, no tenim platja, no? Com afortunadament doncs, tenen a Tarragona. A la qual cosa doncs, has de crear un producte i has de comunicar-ho doncs, d'una manera molt més directa, no? Però, sobretot, la nostra aposta forta és per el turisme patrimonial, per el turisme històric, per el turisme gastronòmic, també per el turisme familiar, i doncs venem els atractius que tenim a la nostra ciutat, no? Més enllà dels més coneguts, com pugui ser doncs, la Seu Vella, que bueno, tots estem empenyent i sí, treballant d'una manera molt, molt forta i molt directa doncs, perquè sigui declarada patrimoni de la UNESCO, això ens suposaria doncs, una empenta molt important a nivell turístic per la ciutat, i jo estic esperançat doncs, que en els propers 2-3 anys doncs, això pugui ser una realitat. Hem de saber que són processos llargs. Doncs, més enllà d'aquesta visita, doncs, tenim grans atractius doncs, com puguin ser doncs, l'antiga església de Sant Llorenç o l'església de Sant Martí, no? Per conèixer doncs, els seus retaules, o el Castell Templari, Castell dels Templers, doncs, que, bueno, que hem portat doncs, els últims anys doncs, un procés d'adequació i de restauració doncs, molt important, o jo que sé, els atractius mateix que genera doncs, la corona verda que ens envolta tota la ciutat, que és l'Horta de Lleida, no? L'Horta de Lleida doncs, és un atractiu natural i paisagístic de primer ordre, que ens permet doncs, fer una sèrie d'excursions, visitar algunes explotacions, amb algunes explotacions inclús interactuar amb els mateixos pagesos, i doncs, conèixer doncs, aquest atractiu natural que té la nostra ciutat i el nostre entorn. Poder fer, jo que sé, una ruta en bicicleta doncs, pels camins de l'Horta, que a més són molt, molt còmodes de pedalar per poder-los fer amb família,
amb quasi tots petits,
etcètera.
Vull dir que això és còmode,
exacte,
sí.
Vull dir, no hi ha grans pendents, diguéssim, no? de pujades, per això que és molt còmode, i realment doncs, genera això doncs, una atractivitat important a la nostra ciutat. Hi ha una banda també important de turisme gastronòmic, és a dir, de persones que es desplacen a la nostra ciutat doncs, per aprofitar aquesta gastronomia de producte local, de producte doncs, de quilòmetre zero, de producte del territori, i també doncs, molt lligada amb l'oferta enoturística, no?, o enològica que hi ha al nostre territori, més enllà de les bodegues que hi ha al nostre municipi, les que tenim, diguéssim, en un radi d'uns 15-30 minuts del centre de la ciutat, que també generen doncs, una atractivitat molt important.
Escolta, si voleu una mica de natura, Rafa, també afegiria els Camps Elisis, que estan tocant a la canalització del riu Segre i que estan a 100 metres de l'Ajuntament, de la plaça de la Paeria, de la plaça Sant Joan i de l'Eix Comercial.
És un espai verd, diguéssim, en el centre de la ciutat, que a més connecta directament amb el Parc Natural de la Mitjana, que està una mica més enllà, aigües amunt del riu Segre, i que realment doncs, són espais turístics, espais en contacte amb la natura, en contacte directe amb el riu Segre, i en el qual doncs, també es poden fer diverses activitats com, bueno, com anar en piragua, etcètera, etcètera. Vull dir que realment són espais, és a dir, el que venem, per així dir-ho, venem entre cometes, doncs, és aquest atractiu natural que tenim, aquests atractius naturals que tenim a la nostra ciutat.
Veus, Mònica, hi ha coses d'aigua també, eh?
Clar, no, evidentment, és que el Parc de la Mitjana, no?, per fer activitats, jo crec que és un molt desconegut fora de Lleida, sobretot, no?, i que a vegades tenim la sensació aquesta de que, doncs, si anem, per exemple, de la costa cap a la muntanya, és només de passada, no?, perquè no hi ha ciutats com Lleida o Balaguer, no?, o Cervera, fins i tot, no?, i no, hi hem de fer parada.
Sí, hem de fer parada i hem de conèixer doncs, aquestes petites joies que molts cops doncs, són desconegudes i que realment doncs, generen una atractivitat important. M'havia oblidat d'un atractiu que el podrem gaudir ara en una setmana, 10 dies, que és l'antic Cai Jueu de la ciutat. Mm-hmm. És a dir, la veritat és que hem tardat més del que haguéssim desitjat en reobrir-lo i en inaugurar-lo, i això, encara que sembli un contrasentit, ha estat una bona notícia, perquè si s'han allargat més les obres és precisament perquè les troballes arqueològiques doncs, que han sortit en aquest jaciment, en aquest antic Cai Jueu de la ciutat, doncs, han estat el que, afortunadament, ha fet que es retardi aquesta inauguració, precisament doncs, per la importància d'aquestes troballes arqueològiques. No? Doncs, s'han trobat peces d'altíssim valor, peces d'exclusives, diguéssim, a nivell, m'atreviria a dir, mundial, i la veritat és que doncs, serà un valor també afegit important en la nostra, per la nostra ciutat. A més, situat estratègicament entre el centre comercial de la ciutat i el turó de la Seu Vella, generarà doncs, un nou accés precisament a la catedral de la Seu Vella i generarà també doncs, una nova via de comunicació també entre la zona alta i la zona baixa de la ciutat.
A la gent que som de Lleida o que coneixem Lleida, Mònica, accedir a la Seu Vella per un altre lloc fa com a especial il·lusió, eh?
Home, sí, és una visió diferent, no?
Estem acostumadíssims sempre a les dues, no? O l'ascensor, la part de darrere l'altre ascensor també, o l'habitual, no? La llengua de serp, per entendre's.
Les escales de llengua de serp, exacte.
Mm-hmm. No, bueno, això estarà ara el juliol, ens dius?
Sí, la idea és que ja estava previst i, de fet, s'havia fixat el dia 5 de juliol com a inauguració, però segur, doncs en una setmana, 10 dies, doncs estarà inaugurat i farem doncs, l'acte que es mereix i la posada en escena que es mereix doncs, aquest espai nou de la ciutat.
Mm-hmm. Ricard, ens queda 4 minuts, pràcticament. Sí. A mi m'agradaria preguntar-li una cosa encara a la Judit i a l'Elisabet. Judit, a més, em volies dir alguna cosa abans, que ens havia quedat a mitges.
Sí, us volíem proposar, de sortejar entre els vostres oients, feu vosaltres el sorteig com vulgueu, 2 abonaments de 5 activitats de la base nàutica.
Què
perquè
m'estàs
dient? Sí, perquè si algú no ha provat mai cap d'aquests esports i es vol animar, doncs tingui l'oportunitat de fer-ho aquest estiu.
Atenció, això no estava preparat, Ricard?
No.
2 abonaments per la base nàutica. Jo, mira, ho faria... ho fem ara o ho fem demà amb més calma?
Demà amb més calma.
Atenció, i ells tots escoltar el programa demà, sisplau. Gràcies al Club Nàutic de Cambrils sortejarem 2 abonaments de 5 activitats per la base nàutica, per qualsevol de les activitats.
Sí.
Escolta, això és molt bona idea. Mm-hmm. Moltes gràcies. I abans que marxeu, sé que tenim poc temps, però m'agradaria remarcar també que teniu activitats, per exemple, la vela accessible per persones amb algun tipus de discapacitat, no? Que això també és important.
Això ho fem a través de la Fundació Cruyff. Uh-huh. Ja fa 3 anys que vam començar aquesta col·laboració i és per... Bueno, la Fundació Cruyff sempre fa esports per gent amb discapacitat. L'especial atractiu que té la vela és que no és per només els nens amb discapacitat, sinó que és perquè gaudeixi tota la família. És a dir, en els altres pues, porten el nen i és només el nen. Aquí, en canvi, poden fer vela amb el nen. Puja tota la família al raquero i el nen pot gaudir de la vela i ho fa amb la família. Llavors, és més especial. Uh-huh. I a l'estiu, sobretot, és quan es fa i simplement doncs, han de trucar i han de dir doncs, mira, el nostre nen té aquesta discapacitat, quan podem anar i ja està.
És que em va semblar molt interessant quan ho vaig veure al web. Jo crec que això s'ha de donar a conèixer també, no?
Sí,
perquè
sí.
A vegades sembla que doncs, no hi ha opcions i n'hi ha, per sort.
Sí, l'objectiu, simplement citar-ho, que l'objectiu que tenim amb totes les activitats és que la vela i els esports nàutics, que sovint a vegades tenen la sensació que són esports elitistes, o,
sí.
És trencar amb aquests tòpics i obrir la vela i el món de la nàutica a la població i veure que hi ha activitats per tot tipus de butxaques, d'estils i de... És a dir, que hi ha qualsevol tipus de... O sigui, hi ha activitats nàutiques per tot tipus de persones.
Sí, perquè la nàutica no és només pujar en un iate, sinó que és pues, començar amb un caiac, amb els amics, i pues, mira, a poc, pues, després m'atrec la llicència de navegació i agafo un barquito de 6 metres, i mira, hi ha gent que es va animant i a poc pues, va fent més coses.
Clar.
Però es pot fer des de caiac, paddle surf, que ja es considera nàutica.
Veus, Ricard? Amb això arribem tu i jo de moment. Parasailing no sé si farem. però a veure, jo, paddle surf, jo
home, si no tens vertigen, sí.
No, no, jo malament. Jo tot el que s'aixequi de terra malament. O sigui, jo he arribat a agafar aquell, com es diu, bueno, aquells patinets, allò que t'asseus i pedales per damunt de l'aigua.
Sí, això és nàutica, això sí. No sé si es considera nàutica.
Bueno, has de pedalar, girar i tal.
Sí, sí, força, sí. Força.
Bueno, si et fa il·lusió, direm que es considera nàutica. Però mira, m'ha agradat molt això que ha dit la Judit de trencar tòpics en aquest sentit, i també m'ha agradat que ens ha fet un resum molt, molt pràctic el Rafa Peris, mm-hmm. no? Perquè s'ha de trencar tòpics de que, per exemple, les ciutats, i sobretot les d'interior, Lleida en particular, no són per l'estiu. Clar que sí, també ho són, no,
I tant,
Rafa?
I tant que sí. Lleida és una ciutat per disfrutar i per gaudir a l'estiu, no? Bueno, una mica de calor, però l'estiu és el que ha de fer, no?
Però és que calor jo crec que no salve fer, no? Cap racó,
eh? Jo crec que a Cambrils també fa calor a l'estiu, sí. No? Per tant, sí. Vull dir que realment... Sí. No? Sí, sí, doncs, escolta'm, i a més, si voleu, hi ha una xarxa de piscines municipals fantàstiques, sí. No? Doncs per poder-se refrescar a qualsevol dels barris de la nostra ciutat. Vull dir que realment també hi ha mitjans per combatre aquesta calor.
Per cert, abans d'acabar aquest divendres, que s'inaugura el Seu Vella Music Festival, que és un festival de música que durant 4 dies, 6 de juliol, 14 de juliol, 22 de juliol i 27 de juliol, portarà 6 concerts a la Seu Vella per acabar d'animar el turó. Comencen aquest divendres Renaldo i Clara, que és un grup local, que són magnífics, i Mishima.
Mishima, correcte.
És un festival que s'ha de fer gran.
És el segon any que es fa, i la veritat, l'èxit de la primera edició va ser espectacular.
Molt doncs... bé, escolta, després de dormir aviat, que el dissabte s'ha d'anar al Nàutic de Cambrils a fer alguna activitat. Hi ha temps per tot, a l'estiu.
Mònica, que hem estat a Lleida amb el regidor de promoció de la ciutat de comerç, de turisme i d'ocupació i d'emprenedoria, el Rafa Peri. Rafa, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Rafa. I aquí a Tarragona hem tingut a la Judit Pinazo i l'Elisabet Pereira del Nàutic de Cambrils. Gràcies, noies.
A vosaltres.
Mònica, fins demà.
Fins demà.